Ràdio Estel.
Pastura que el foc va arrasar, segons ha assegurat Pelegrí. L'objectiu ara és evitar que un incendi com el de l'any passat es pugui tornar a repetir. Per aquest motiu, entre aquest any i el vinent, tant la Conselleria com el Ministeri d'Agricultura invertiran més de 3 milions i mig d'euros en actuació de prevenció que permetran retirar troncs cremats o millorar 140 quilòmetres de camins rurals.
A més, també es replantaran les 10 milions d'arbres en total. Després de la reunió a la Jonquera, els alcaldes de l'Alt Empordà han destacat aquest projecte d'ordenació forestal i la inversió que s'hi ha començat a fer, però també s'han queixat de les restriccions que els posa l'Agència Catalana de l'Aigua per poder netejar la vegetació als rius i les rieres de la zona cremada. Per fer aquests treballs, per exemple, l'Ajuntament de Sant Climent Sescebes l'han sancionat amb 50.000 euros. I canviem de qüestió, el titular del jutjat social número 1 de Tarragona, Diego Zabra, ha estat el primer jutge català que planteja una qüestió d'inconstitucionalitat per les noves taxes judicials. Zafra avisa d'una possible incompatibilitat de la llei amb l'article de la Constitució que garanteix que totes les persones tenen dret a obtenir una tutela efectiva de la justícia.
Si l'alt tribunal estima el seu recurs, obligaria el govern espanyol a revisar la nova llei. A Espanya, al voltant de la meitat de les sentències són revocades després d'haver estat recorregudes. És un dels percentatges més alts dels països de la Unió Europea. També els advocats estan en contra d'aquestes noves taxes i el Col·legi d'Advocats de Reus va ser, per exemple, dels primers de l'Estat que van recórrer les taxes i que es van plantejar una insubmissió legal en cas que un client fos insolvent.
I un veí de la Fuliola, a la comarca de l'Urgell, de 71 anys, va morir diumenge, segons acabem de saber, atrapat per la presa de força d'un tractor. Els fets van passar al pati de casa seva.
Agents del Mossos d'Esquadra i dues unitats del Servei d'Emergències Mèdiques s'hi van desplaçar, però no van poder fer res per salvar-li la vida. És la segona persona que mor aixafada pel seu tractor aquest mes de maig a les comarques de Lleida.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim resumint l'actualitat. Passen 2 minuts de les 8. Esteu escoltant el primer cafè de Ràdio Estel. En l'informatiu destaquem una important notícia i és que diputats i els càrrecs del PP començaven ahir a declarar davant el jutge de l'Audiència Nacional, Pablo Ruz, com a testimonis del cas Bárcenas. L'actual president del Senat, Pío García Escudero, i el diputat popular Eugenio Nasarre van cobrar, segons sembla, sobresous del PP, segons la doble comptabilitat que presumptament portava l'extresorer del partit, Luis Bárcenas.
Doncs sí, Nasarri ha admès que el seu partit li va pagar sobresous o pagaments complementaris de 1.800 euros al mes entre els anys 2000 i 2004 per les seves responsabilitats internes al Partit Popular, que va comptabilitzar amb el seu càrrec de parlamentari. En la seva declaració com a testimoni davant el jutge de l'Audiència Nacional, Pablo Ruz, que investiga la suposada comptabilitat B del Partit Popular, a la qual al·ludeixen els anomenats papers de Bárcenas, Nasarre ha explicat que tots els alts càrrecs amb responsabilitats en el partit els rebien i que la quantitat depenia de la categoria de cada un. Per la seva banda, el president del Senat, Pío García Escudero, ha admès també haver cobrat 4.200 euros al mes del Partit Popular entre els anys 1999 i 2003 com a coordinador d'organització del partit i en concepte també de despeses de representació, tot això a part del seu sou com a diputat autonòmic.
La policia va escorcollar ahir a la tarda a la casa de l'expresidenta del Consell de Mallorca i també del Parlament Balear, Maria Antònia Munà. També va registrar la casa de l'exvicepresident Miquel Nadal. Aquests escorcolls policials van ser ordenats pel fiscal Pedro Orrac, que investiga el suposat cobrament de comissions per diverses operacions urbanístiques fetes a Palma.
Una d'aquestes operacions urbanístiques és el cas Can Domenge, la vista del qual està prevista que se celebri a l'Audiència de Palma a partir del dia 5 de juny. En aquest cas estan acusats per venda presumptament corrupta d'un solar l'expresidenta del Consell de Mallorca, Maria Antònia Munà, així com l'exvicepresident Miquel Nadal i els llavors consellers de Territori, Bartomeu Vicenç, i d'Economia, Miquel Àngel Flaquer, tots ells de l'extingida Unió Mallorquina, així com un advocat i un empresari. El judici abordarà el pla presumptament traçat pels 4 polítics per beneficiar l'empresa Sacresa amb la venda de la finca de Can Domenge l'any 2006.
Parlem ara del projecte de llei orgànica de millora de la qualitat educativa, la LOMCE, també coneguda com a Llei Verd, que el govern espanyol aprovava divendres passat, recordem-ho. Josep Antoni Duran Lleida és una de les veus que s'han mostrat en les últimes hores contra aquesta llei. Duran va enviar una carta oberta a Mariano Rajoy en què li retreu l'aprovació d'aquesta Llei Verd. Duran assegura que, tot i que ell no és independentista, entén, com a president d'Unió Democràtica, que molta gent ho sigui perquè el PP no deixa de donar-los arguments.
A la carta oberta, Duran i Lleida ha lamentat que les lleis educatives canvin amb cada canvi de color polític a la Moncloa i ha atribuït aquest fet bona part de la culpa del fracàs escolar a l'Estat. El president d'Unió Democràtica de Catalunya ha afegit que la Unió Europea no admetrà un estat català encara que el mateix Rajoy ho acceptés i que per això el president espanyol treu importància al problema de l'independentisme. Duran li diu que també és un problema per a Espanya i acaba assegurant que l'estat espanyol només s'entén si respecta la pluralitat i que la Llei Verd no ho fa.
En aquest cas, en una nova defensa de la Llei Verd, la secretària general del PP i presidenta de Castella-La Manxa, Maria Dolores de Cospedal, assegurava ahir que la reforma de la LOMCE pretén i aconsegueix garantir l'educació en totes les llengües cooficials de l'Estat.
La número 2 del Partit Popular ha criticat en la mateixa línia la intenció del president Mas de portar aquesta llei al Constitucional. De Cospedal ha dit que tothom té dret a recórrer-la al Tribunal, però ha afegit que estaria bé no desacreditar la funció d'aquest òrgan, que és l'intèrpret de la Carta Magna. Per tot plegat, ha titllat d'incongruent la decisió del president de la Generalitat. En qualsevol cas, la secretària general del Partit Popular ha afirmat que els populars tenen l'obligació de garantir el compliment de la llei i també de la Constitució perquè es pugui estudiar en català i en castellà i que tots els espanyols tinguin els mateixos drets i llibertats arreu de l'Estat. Finalment, De Cospedal ha justificat la reforma de la Llei Orgànica de la Qualitat de l'Educació per les dades d'abandonament i fracàs escolar i també per l'elevada taxa d'atur juvenil a l'Estat.
Recordem que ahir també el president Artur Mas, en un acte a Folgueroles d'homenatge a Jacint Verdaguer, es manifestava contra aquesta llei d'educació i contra l'impacte que té sobre les competències de la Generalitat en aquesta matèria i també sobre la llengua catalana. I el grup socialista al Congrés dels Diputats, per la seva banda, també ha anunciat oposició a aquest projecte de llei a través d'una esmena a la totalitat en contra de la normativa si no es modifica en el tràmit parlamentari. Els socialistes interposaran, concretament, segons diuen, un recurs d'inconstitucionalitat. I acabem explicant-vos que 3 morts i 2 ferits és el balanç d'una explosió en una caserna de la Legió a Almeria. Es va produir ahir aquest desastre.
Tant els morts com els ferits són membres de la Legió, tot i que no se'n coneixen encara la identitat.
Passen 7 minuts i mig de les 8. En plana internacional, l'exdictador argentí Jorge Rafael Videla va morir d'una aturada cardíaca derivada de les lesions i fractures que va patir 5 dies abans de la seva mort després de caure mentre es dutxava. Ho explica així l'informe preliminar de l'autòpsia confirmat per fonts judicials a l'agència oficial TELAM.
En aquest mateix informe s'explica que el diumenge, dia 12 de maig, Videla hauria caigut i s'hauria fracturat el pubis i també una costella, el que li va produir una hemorràgia interna que va derivar, per tant, en aquesta aturada cardíaca. No obstant, segons les mateixes fonts, el jutge que instrueix el cas, Juan Pablo Salas, espera que els resultats d'altres estudis complementaris, entre ells un de toxicològic, estaria llest en uns 20 dies.
La violència a Síria no s'atura després de 2 anys de guerra civil i 90.000 morts. Almenys 23 membres de la milícia xiïta de Hezbollah, arribats des del Líban, han mort en les últimes hores per una ofensiva duta a terme amb les forces del règim sirià sobre la ciutat d'Al-Qusair, un dels principals bastions dels rebels a la província de Homs.
L'Observatori Sirià dels Drets Humans denuncia que l'ofensiva també ha provocat uns 70 ferits entre les files de Hezbollah, aliat del règim, en els combats contra els rebels sirians per recuperar el control d'aquest municipi estratègic perquè és prop de la frontera amb el Líban i perquè és clau en la batalla per controlar Homs. Tot plegat, hores després que el president Bashar al-Assad s'ha mantingut desafiant amb la comunitat internacional. Considera que el conflicte és estrictament intern i avisa que no coneix cap govern que s'hagi assegut a negociar amb terroristes.
Almenys una 60 de persones van morir ahir a l'Iraq en 10 explosions amb cotxes bomba a la capital, Bagdad, i també a la principal ciutat del sud del país, Bàssora.
En tots els casos, els objectius eren zones on la majoria de la població és musulmana xiïta. Els afectats han esclatat Els artefactes, volíem dir, han esclatat en punts molt concorreguts, com ara una terminal d'autobús o un mercat. En els últims mesos, els xiïtes han estat l'objectiu de l'activitat armada dels insurgents. La tensió amb els sunnites està en el punt més àlgid des de la retirada nord-americana de l'Iraq el desembre de l'any 2011. La minoria sunnita està molt molesta amb el predomini polític que han aconseguit els xiïtes des de la caiguda del règim de Saddam Hussein.
El govern de Bolívia ha promulgat una llei que permetrà al president Evo Morales presentar-se a les eleccions per buscar un tercer mandat que el convertiria en el president que més temps ha governat aquest país en el cas que fos reelegit.
Aquesta nova norma, ja sancionada pel Parlament, ha estat promulgada aquesta mateixa nit pel vicepresident Álvaro García Linera, que exercia com a president, ja que Morales està de viatge als Estats Units.
I parlem ara d'una altra tragèdia. Tres turistes brasileres han mort i 10 espanyols han quedat ferits en un accident de globus aerostàtic que hi va haver ahir a la Capadòcia, a Turquia.
El globus amb 24 ocupants sobrevolava la regió a 300 metres d'alçada quan, segons alguns testimonis, va xocar contra la cistella d'un altre globus i es va precipitar a terra. En un primer moment hi havia dues persones mortes, però al cap de poques hores es va confirmar la d'una tercera turista brasilera en una clínica. L'accident, segons les autoritats turques, deu haver passat poc després que el globus s'enlairés a la localitat de Goreme. El pilot de nacionalitat portuguesa va poder controlar l'aparell fins a uns 50 metres de terra, però que va caure de manera descontrolada. Els ferits de més de 60 anys tots han sofert trencaments d'ossos, alguns fins i tot múltiples, i dos també s'han trencat la columna vertebral.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Tres minuts i mig i serà un quart de nou. En esports, Florentino Pérez va confirmar ahir que José Mourinho deixarà de ser l'entrenador del Real Madrid a finals d'aquesta temporada.
El president del Club Blanc va anunciar l'acord amistós entre les parts en una roda de premsa en què també es va fer pública la convocatòria de les eleccions a la presidència. Seran el 16 de juny i Florentino s'hi presentarà. Va afirmar també que l'etapa de Mourinho al Madrid és positiva, tot i que va dir que l'última temporada ha estat per sota del nivell exigit. El president del Madrid no va voler, però, parlar en clau de futur ni va donar tampoc cap nom de possibles candidats a la banqueta blanca. En qualsevol cas, des del Paris Saint-Germain ha explicat que Ancelotti ha demanat deixar el club parisenc per poder acceptar una oferta de l'equip del Bernabéu. Florentino va reconèixer també que un emissari del Club Blanc es va interessar per la situació contractual d'Ancelotti.
Aquesta situació de canvi en el Madrid, recordem-ho, arriba després que els blancs perdessin divendres a la nit la final de la Copa del Rei per 1-2 contra l'Atlètic de Madrid. I al final del partit davant el Valladolid, disputat diumenge al Barça, recordem-ho, va rebre de mans del president de la Federació Espanyola de Futbol, Ángel María Villar, el trofeu que l'acredita com a campió de la Lliga 2012-2013, títol que va oferir a l'afició.
Doncs sí, Carles Puyol, el capità de l'equip, va reclamar la presència de Tito Vilanova i Erika Vidal perquè aixequessin aquest trofeu. A continuació van començar els parlaments de tots els jugadors. Tito Vilanova va agrair a l'afició el suport tant en els bons moments com en els no tan bons, va dir, i va tenir paraules també d'agraïment per la resta de l'equip tècnic i també pels jugadors. La plantilla del Barça té festa fins dijous, mentre que l'entrenador Tito Vilanova tornarà a viatjar a Nova York per continuar el programa de recuperació pel tumor que se li va reproduir per Nadal. D'aquesta manera, l'equip blaugrana tindrà uns dies de descans per afrontar les últimes jornades de Lliga, les dues últimes, amb l'objectiu de sumar dues victòries que li permetin arribar als 100 punts.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem l'informatiu. Ahir va ser la festa de la Mare de Déu del Rocío. Amb aquest motiu, els veïns de la localitat andalusa del Monte, a la província de Huelva, van saltar la reixa poc abans de 3:45 de la matinada d'ahir mateix, després d'esperar a l'ermita la tradicional arribada del Simpecado, és a dir, la imatge de la germandat matriu del Monte i també de la pregària del Rosari. Així va començar una processó de la Mare de Déu del Rocío que va estar marcada per la calma i l'organització davant de centenars de milers de pelegrins que havien arribat des de tot el món. La Mare de Déu va coberta amb el mantell de Pentecosta i guarnida amb grans flors de diversos colors que li donen una bellesa especial i que és contemplada per les germandats, un centenar llarg, filials de la germandat matriu del Monte a Huelva. Aquest any, a més, també ha estat un any important perquè la imatge del Rocío ha estat uns mesos traslladada de la vila del Monte fins a la parròquia de la ciutat del Monte, la parròquia d'aquesta vila de la província de Huelva. Quart de nou, principals titulars de portada a la premsa. La Vanguardia, Durán demana a Rajoy que retiri la llei Wert. El periòdico es refereix així a una enquesta, un baròmetre de GESOP per aquest diari sobre les eleccions locals a Barcelona. Titula Trias resisteix als pactes amb el PP que castiguen l'alcalde, però l'oposició es dispersa. El País titula així: la trama Gürtel va pagar una part del casament de la filla d'Aznar. Diari Ara, pròxim objectiu, un banc públic català, refereix així a la transició nacional. El Punt Avui, cap a la consulta, Durán reclama a Rajoy que aturi la llei Wert. El Mundo, Escudero i Nasarre admeten els sobresous i pagaments en efectiu. Diari ABC titula en aquest cas amb una frase del president de la Comunitat de Madrid, Ignacio González, és aquesta: no s'hi val canviar diners per independència, referint-se al finançament català o al finançament asimètric. Diari La Razón, Mas demana als metges depurar les llistes d'espera per estalviar. Fet aquest resum, de seguida els serveis i després entrevistem Enric Benavent, nou bisbe electe de Tortosa. Prendrà possessió el 13 de juliol, després d'haver estat nomenat pel Papa Francesc divendres passat.
Imagina la teva boda amb nosaltres. Si ja t'has promès o estàs pensant en casar-te, escolta Temps de Bodes. T'acompanyem en la teva preparació cap al matrimoni. Els dimarts a 6 de la tarda i els dissabtes a 2:15 de la nit en reemissió a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Si sa vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
El que és intel·ligent és comprar Hipercor.
I estalviar-te la meitat és hipermillor.
Per una compra superior a 10 euros en gelats i congelats, excepte dietètics, bonificació del 50%.
Bescanvia les teves bonificacions en qualsevol compra presencial superior a 45 euros del 30 de maig al 12 de juny.
Hipercor. Preu hipermillor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Fem ara atenció a la informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. En general no sembla un matí massa complicat en aquesta xarxa viària, però estem en plena hora punta, per tant parlem de retencions en algunes vies. Per exemple, l'autopista del Garraf. És cert que hi ha aturades entre Viladecans i Sant Boi, venint cap a Barcelona des d'aquesta autopista del Garraf. També a la B23... uns 3 quilòmetres d'aturades entre Molins de Rei i Sant Feliu, baixant cap a l'avinguda Diagonal, cinturó del litoral, ara força carregat, 3-4 quilòmetres de lentitud, retencions, tota la zona de Sant Joan d'Espí, Cornellà, baixant cap a la zona franca, a l'extrem nord, la C-58, bàsicament en punts de molta lentitud, sobretot a Sabadell, baixant cap a Barcelona, a Ripollet, sortint-ne. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies. Ara connectem amb el Centre d'Informació Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Des de Transmet, Laura Martínez, bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs matí molt tranquil pel que fa al funcionament dels transports públics de l'àrea metropolitana de Barcelona. Hores d'ara estan circulant sense cap incidència. Metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i els trens de Rodalies de Catalunya. Així que res més a afegir des d'aquí, des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Hola, molt bon dia. Avui iniciem ja una jornada amb un temps més tranquil. Deixem enrere aquestes passades jornades marcades per les precipitacions i de moment avui tan sols persistirien alguns ruixats durant la tarda, punts del Pirineu i Prepirineu, precipitacions en conjunt bastant locals i d'intensitat entre feble i moderada. Al vespre tendirien a minva a tret del vessant nord del Pirineu, on també doncs, arribaran algunes precipitacions de cara a l'última hora de la jornada. Pel que fa a la cota de neu, estarà situada al voltant dels 1.800 metres amb tendència a pujar fins als 2.000 al final del dia. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Sempre, tot l'any, en qualsevol moment, el millor aroma i el millor cafè tenen un nom, Bracafè. A Bracafè torrem artesanalment només el cafè que necessitem per servir l'endemà als nostres clients. I el ser tan recentment torrat, de 24 a 48 hores, manté millor les propietats aromàtiques i sensorials i enalteix la riquesa dels sabors perfumats, afruitats i florals propis dels cafès seleccionats per Bracafè. Trobareu Bracafè a les millors botigues i als seus franquiciats. Llorenç Serra 9 de Santa Coloma de Gramenet, Compte Urgell 35, 113 i 222, Girona 105, Llenguadoc 92 i Montsant 27. El primer cafè de Ràdio Estel. Informació des de primera hora.
Enric Benavent serà el nou bisbe de Tortosa formalment a partir del 13 de juliol, dissabte, en una celebració que començarà a les 11 del matí a la catedral de Tortosa. La Santa Seu, recordem-ho, anunciava divendres passat el nomenament del substitut de Xavier Salines, pocs mesos després que Salines fos enviat com a titular de la diòcesi de Mallorca. El nou bisbe de Tortosa, fins ara bisbe auxiliar de València, Enric Benavent, va néixer el 25 d'abril de 1959 a Quatretonda, a la província de València. Va cursar estudis eclesiàstics al Seminari Diocesà de Montcada, també a València, i va rebre l'ordenació sacerdotal a la mateixa capital valenciana de mans de Joan Pau II, aquell històric dilluns 8 de novembre de 1982, on van ser ordenats desenes de nous preveres a València mateix, durant la primera visita apostòlica del papa polonès a Espanya. Enric Benavent es va llicenciar en teologia l'any 1986 i va obtenir el grau de doctor en teologia el 93 per la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma. Va ser nomenat bisbe auxiliar de València el 8 de novembre de 2004 i va rebre l'ordenació episcopal el 8 de gener de 2005. Ara, més de 8 anys després de convertir-se en bisbe auxiliar de València, Enric Benavent vindrà a Tortosa, una diòcesi que inclou les comarques de l'Ebre, també una part del Priorat i inclou també el Baix Maestrat i altres comarques de la província de Castelló. Ens escolta i ens acompanya en directe Monsenyor Enric Benavent. Molt bon dia i gràcies per haver-nos atès.
Molt bon dia.
Primer de tot, moltes felicitats.
Moltes gràcies.
Quines són les seves primeres impressions? Quines eren quan coneixia divendres, formalment, o potser uns dies abans, en secret, la notícia del nomenament?
Bé, pues, en primer lloc, un poc de sorpresa. Per altra part, pues, alegria, il·lusió per començar una nova missió eclesial, per dedicar la vida a servir als cristians de la diòcesi.
Tenim algunes dificultats per sentir-lo. No sé si és possible que es col·loqui d'alguna manera amb la tecnologia del telèfon mòbil. Monsenyor Enric Benavent...
Ara,
sí.
Ens sentiu millor?
Sí, ara el sentim millor. Podem dir que el canvi de València a Tortosa és, evidentment, un nou lloc, un nou context, però d'alguna manera també a prop de València, perquè Tortosa és aquesta diòcesi pont, no?, entre Catalunya i la Comunitat Valenciana.
Exacte. Té unes comarques del nord de Castelló, el Maestrat, els Ports i les comarques del sud de Catalunya. Efectivament, és una diòcesi pont i suposa que no en trobarem molt lluny de la diòcesi i m'integraré prou pront.
Vostè, Monsenyor Benavent, ja té 8 anys i mig d'experiència episcopal. Com valora la seva feina, de vegades difícil i una miqueta a l'ombra, no?, de bisbe auxiliar a València? A més, ha estat vostè amb dos bisbes diferents, amb Agustí García Gasco, que el cel sigui, i amb l'actual bisbe, amb l'actual arcabisbe, millor dit, Carlos Osoro.
Sí, bueno, jo he estat 8 anys, quasi 8 anys i mig de bisbe auxiliar a València, encara que per a mi la diòcesi de València pues és una diòcesi que encara que és gran em resulta molt familiar. Pràcticament conec a tots els sacerdots de la diòcesi, ha estat jo formador del seminari, ha estat professor de la Facultat de Teologia, i això significa que pràcticament els sacerdots de les últimes generacions de la diòcesi els he conegut personalment. En aquest sentit, pues, la meva tasca sí, a la diòcesi de València és una tasca que m'ha resultat familiar. Ha estat molt prop de sacerdots, crec que ha recorregut pràcticament totes les parròquies de la diòcesi i efectivament ha estat en dos arquebisbes, en el cardenal García Gasco i últimament en Carles Osora. Jo crec que quan es treballa en un esperit de comunió i en un esperit de servei, evidentment pues, el més important és servir a l'Església i auxiliar en aquest cas els arquebisbes que la Santa Seu ha anomenat així a la diòcesi de València.
I ara, en la seva nova etapa, Monsenyor Enric Benavent a Tortosa, quines prioritats, quins reptes es vol marcar? Ha triat algun lema episcopal com a titular o el lema és el mateix ja com a bisbe per sempre?
El lema jo el mateix que de la meva ordenació episcopal. Està inspirat en una frase de Sant Pau en la segona carta als Corints, com ell es presenta davant d'aquells cristians en una caritat no fingida i en la paraula de la veritat, que és la paraula de l'Evangeli. En la meva carta a la diòcesi de Tortosa ja d'alguna manera vaig al·ludir a aquest lema episcopal, que és el que vull mantindre i el que vull que inspire la meva manera d'estar i de servir a la diòcesi de Tortosa.
Per tant, des de la caritat i la veritat.
La veritat, que és l'Evangeli.
Sí.
I prioritats concretes, pues, no conec encara la diòcesi d'una manera concreta, però m'imagino que avui els problemes són els mateixos pràcticament en tots els llocs. M'imagino que en les diòcesis de Catalunya pues, els reptes són similars en totes les diòcesis. Intentar evangelitzar de nou la nostra societat, a la nostra gent, i suposa que un problema que ens afecta a tots pues és el problema de les vocacions. Intentarem treballar per a que els joves pues, es plantegin la possibilitat de servir al Senyor entregant-li totalment la seva vida.
Moltíssimes gràcies per haver-nos atès, Monsenyor Enric Benavent, nou bisbe de Tortosa, en aquests moments encara bisbe preconitzat, des del 13 de juliol bisbe titular. Algun detall que ens pugui avançar sobre el que serà la celebració del 13 de juliol? Suposo que serà molt participada amb bisbes, arcabisbes i preveres.
Suposo que encara no m'ha reunit. Parlaré un dia d'aquestos amb l'administrador diocesà i començarem els preparatius de la celebració. Sí, suposa que alguns bisbes podran assistir, també sacerdots de la diòcesi de Tortosa i alguns de la diòcesi de València ja m'han dit que volen participar-hi. Bueno, encara no tinc detalls de la celebració.
Doncs des d'aquí, des de Ràdio Estel, que com vostè ja sap és una emissora de ràdio que arriba a totes les diòcesis amb seu a Catalunya, li enviem una forta abraçada i li donem d'alguna manera la benvinguda, encara que no estava tan lluny a València.
Moltes gràcies, ja ens coneixerem.
Si Déu vol, així serà, i segur que també vostè tindrà l'oportunitat de participar en les reunions conjuntes que habitualment cada 3 mesos més o menys celebren els bisbes de Catalunya, i si podrà integrar. A més, té com a predecessor un altre valencià que suposo que també el podrà aconsellar i ajudar en alguns moments, Xavier Salines.
Sí, Xavier Salines, i conec, bueno, els bisbes que de Catalunya també es conec personalment, i alguns també són valencians i ha treballat en ells en alguna etapa de la meva vida en algun dels bisbes que estan avui en Catalunya.
Doncs també desitgem que, com així serà, si Déu vol, pugui celebrar per primera vegada la Festa de la Cinta, que ja sap que és el primer dissabte de setembre, l'1 de setembre aquest any.
Sí, vaig predicar el novenari de la Cinta seguint prevere encara un any.
Ah, quina gràcia. Molt bé.
Ja conec un poc la devoció de Tortosa a la Mare de Déu de la Cinta.
En tot cas, sempre és bo encomanar-se a la Mare de Déu, sigui sota el nom que sigui.
Sí.
Doncs una abraçada novament, Monsenyor Enric Benavent, nou bisbe de Tortosa. Fins aviat.
Moltes gràcies.
Adéu-siau.
Ràdio Estel.
Cada dimecres, al primer cafè, a 9:45 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals, tot amb l'experiència del doctor Pros i el patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, doctor Pros, cada dimecres a 9:45 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel. Un bon lloc per celebracions familiars, banquets de comunions, casaments. Hotel-restaurant Andria, cuina tradicional catalana adaptada a les noves tendències. Salons des de 2 a 200 persones, amb instal·lacions completament reformades. Hotel-restaurant Andria, al passeig Joan Brudieu de la Seu d'Urgell. Informa tant al telèfon 973-350-300 o visita la nostra web www.hotelandria.com. El primer cafè de Ràdio Estel. Una mirada propera a la realitat.
Comencem la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel. Passa 9:15 i avui saludem, d'una banda, Màrius Duran, professor de la Universitat Ramon Llull. Hola, bon dia.
Bon dia, bona hora.
També tenim Ignasi Arbussà, consultor sanitari. Hola, bon dia.
Molt bon dia.
Saludem, d'altra banda, el president del grup d'entitats catalanes de la família, Daniel Arasa, també periodista. Hola, bon dia.
Bon dia.
I, finalment, completem les presentacions amb Alfons Calderón, economista. Bon dia.
Hola, bon dia, Ignasi.
Bé, hem tingut una notícia tràgica, la de la mort d'almenys 91 persones, amb 24 nens entre elles, per un tornado a Oklahoma. Això ens obre una reflexió habitual en aquests casos sobre la força de la natura, els desastres naturals, el risc zero que no existeix, i el fet que els homes i dones no podem controlar-ho tot.
El risc zero, que no existeix, però que estem molt més propers d'aquest risc zero a Europa que no pas a Amèrica. A Amèrica, les forces de la natura són devastadores, tant a Amèrica del Nord com a Amèrica del Sud. No ens n'adonem de les avantatges que tenim de viure en aquest petit racó de món, des del punt de vista geogràfic i climatològic. A banda d'això, doncs, evidentment...
Tenim moltes pluges i ens queixem, per exemple, aquests dies, perquè no podem anar a la platja, per exemple. Sí. En canvi, estem molt privilegiats.
La natura aquí és, en general, força mansa, en relació al que passa a altres continents, i torno a repetir, en particular a Amèrica.
Uh-huh. Això dels huracans ho saben i ho preveuen bastant, però clar, és difícil, perquè els refugis no sempre resisteixen...
Segurament el fet de que un país tan adelantat, tan potent com els Estats Units, li passa de forma continuada, perquè això no en aquest número de gent, però passa, sembla que deu ser molt imprevisible o, en tot cas, molt poc controlable el que es pot fer. Fins i tot mostra una mica la feblesa de les construccions davant d'això, no? D'altra banda, doncs, no es pot dir res més allò que desitjar, doncs, que sigui per bé i que les persones puguin superar aquests traumes tan tremendos per les famílies, però realment... No es pot dir res més.
Mm-hmm. Bueno, sorprèn que passin aquestes coses, no? Tenint en compte l'avançada de la tecnologia, però segurament, diem, si s'ha donat és perquè realment, com deia l'Alfons, és molt difícil de controlar, hi ha molts factors que ho condicionen. En tot cas, és una reflexió de que ens ha de fer pensar que l'home, per molt que prengui, doncs mai n'hi ha prou per conèixer realment el que hi ha dins de la Terra, no?
Està esperant. Està preparat sempre pel que ens pugui passar.
Sí, sí. Doctor Arbussà.
No, jo el que sobta és realment El terrible entrebastant que això ha suposat, no? Vull dir, són molts morts, eh? Són molts morts en un lloc que sembla ser que els tornados són relativament freqüents. Es veu que la vall aquesta ja té el nom, també, d'una miqueta de la vall dels tornados. I que sembla que l'avís ha estat un avís en molt poc temps, en el qual la gent s'ha pogut protegir molt poc. Vull dir, els 20 i pico nanos que es veu que estaven en una escola de primària no van tenir temps més que de posar-se dintre de l'escola en el millor lloc, però no van poder ni ficar-se en un subterrani, en no sé què, en el qual l'edifici sembla ser que va caure a sobre. Clar, fa pensar una miqueta que si hi ha alguns mecanismes de prevenció, o com a mínim d'avís massiu perquè la gent pugui prendre mesures, doncs potser algun d'aquests ha fallat. No ho sabrem els propers dies també quan sapiguem una miqueta la cronologia dels fets, no?
Ara,
clar, contra la natura, per molt que lluitem, poca cosa podrem fer més enllà d'intentar autoprotegir-nos.
Ara continuem parlant, si cal, d'aquest i sobretot d'altres temes de l'actualitat. Mentrestant el resumim amb la Sara Cruz. Sara, bon dia novament.
Hola, molt bon dia.
A part d'aquesta notícia del tornado, què més destacarem avui?
Doncs avui parlarem de la llei d'educació, perquè Durán demana per carta a Mariano Rajoy un pacte d'estat en educació que deixi enrere la llei Wert. El que Espanya necessita, dit, és un pacte escolar que permeti que les lleis durin més enllà de si les aplica el govern d'un color o d'un altre. De la seva banda, el Partit Socialista representarà una esmena a la totalitat d'aquesta llei, la LOMSE, i la recorrerà al Tribunal Constitucional. De la seva banda, també la secretària general del Partit Popular, Maria Dolores de Cospedal, ha assegurat que la reforma de la LOMSE pretén i aconsegueix, segons ha dit, garantir l'educació en totes les llengües oficials de l'Estat, i ha criticat la intenció del president Artur Mas de portar aquesta llei al Constitucional, quan, segons ha dit, ha desacreditat la feina que fa aquest tribunal a les sentències sobre l'Estatut de Catalunya. I, d'altra banda, també, si ens dona temps, parlarem de corrupció. Ignasi Escapío García Escudero i Eugenio Nasarre admeten haver cobrat sobresous del Partit Popular durant 4 anys. I, d'altra banda, Gürtel hauria portat més de 30.000 euros al casament de la filla d'Aznar. El seu mateix marit, Alejandro Agag, ha reconegut el pagament al diari El País, però, segons ell, va ser en concepte de regal perquè Correa era el seu amic i va ser, doncs, testimoni d'aquest casament.
Gràcies, Sara. Més notícies a partir de les 9. Bon dia.
Bon dia. Fins ara.
Seguim amb la tertúlia que avui compartim. Recordem-ho amb el periodista Daniel Arasa, amb l'economista Alfons Calderón, amb el professor de la Universitat Ramon Llull Màrius Duran i amb el consultor sanitari Ignasi Arbussa. Bé, encara sobre aquest tornado a Oklahoma, volen comentar alguna cosa més a banda del que deia el doctor Arbussa, lamentar-ho i exigir una investigació fins allà on es pugui. I sobretot prioritzar l'atenció als familiars de les víctimes, als que s'han quedat sense casa, que són molta gent. Sí.
No, bueno, és que jo crec que més allà és veure, jo crec que és més reflexió sobre la feblesa humana que no pas sobre els fets en si mateixos. I, com diuen el doctor Busà, mirar què poden fer per prevenir per futures situacions, però més enllà d'això crec que molt poca cosa es pot fer, no?
Mm-hmm. Algunes de les imatges catastròfiques que veiem quan passen aquestes coses als Estats Units, per exemple, mostren com cases que s'aixequen, literalment. Aquí seria una mica més difícil, perquè també ho hem comentat abans, el tipus de construcció és diferent. Allà es construeix amb estructura de fusta. La casa pot estar recoberta del que sigui, però les vigues, les parets mestres, són de fusta, amb la qual cosa és molt més fàcil que, quan això arriba, doncs la casa voli, literalment parlant. Aquí no, aquí es construeix amb formigó armat, amb rajola, per tant és una mica més dur. Però vaja, no estem exempts de les desgràcies que poden provocar aquests fenòmens naturals.
Jo afegiré una cosa, que és la diferència que hi ha en aquests fets respecte al tercer món. És a dir, informativament m'estic referint, no hi ha difusió. És molt lamentable, i aquest cas és molt gran el que ha passat als Estats Units, però de vegades accidents d'aquest tipus, semblants a un país occidental, als Estats Units, a Europa, i fan 3-4 morts i tenen un gran relleu. Resulta que coses d'accidents, situacions que causen centenars de morts, que passen a Filipines, a Bangladesh, a països africans, passen pràcticament desapercebuts. Clar, això també, diem, és, certament és el que pesa al món de la comunicació, que uns és potent i s'imposa i els altres pràcticament queden oblidats.
Mm-hmm. Alguna cosa més per comentar? Ja està tot dit d'aquest desastre, on moltes vegades, doncs, encara que no sigui per la violència humana, ens podem preguntar on és Déu, no, en aquests desastres, perquè la feblesa, doncs, és màxima, i esperem que Oklahoma i les seves famílies es puguin recuperar i puguin recuperar sobretot l'esperança. Parlem d'un altre tema radicalment diferent, és notícia aquests últims dies. Per a molts catalans que ens escolten, un cap de setmana llarg de 3 dies, també per a nosaltres, la llei d'educació. Durant, per exemple, ha demanat en una carta oberta a Rajoy un pacte d'estat que deixi enrere aquesta llei verd aprovada pel govern espanyol divendres, i l'oposició al text arriba des de molts llocs per diversos motius, també el PSOE, també des de Catalunya, pel que es considera una invasió de competències i un atemptat a la llengua catalana en alguns punts. I també hi ha gent que elogia aquesta llei, especialment des del PP, també des d'algunes entitats, el mateix Fòrum Espanyol de la Família, i aquí potser cal matisar les coses tal com són, la Conferència Episcopal Espanyola pel tema de la religió. Arguments a favor i en contra en trobarien vostès, aquesta llei?
Jo, la veritat és que aquí jo que plantejo una cosa prèvia. Una llei que s'hauria de debatre en temes de pedagogia, de quins resultats pot donar pels alumnes, només s'està debatent en temes polítics. Pràcticament, els aspectes pedagògics no hi entren, i sobretot hi ha dues línies d'atac en el cas de Catalunya, el tema de les competències o el tema del català, en el cas d'algun partit com el PSOE, per la introducció o la semi-introducció de la religió. I tot va dirigit aquí. Quan jo crec que hi ha un problema, jo crec, de base, que el senyor Bert i el govern s'ha equivocat, que és que una llei d'aquestes hi ha que intentar fer-la per consens. Si no s'intenta fer per consens, farem el que ens passa cada vegada. Cada govern que entra, nova llei. Això és un desastre que no passa a alguns països més desenvolupats, no? Però té aquests aspectes que jo crec que la llei en si mateixa, el contingut, bàsicament és bo. El fet de que hi hagin unes avaluacions al final de l'ESO, el fet de que l'últim curs de l'ESO pugui bifurcar-se en el sentit de formació professional i desenvolupar la formació professional que en aquest país està abandonada, tal, d'entrada tot això, jo crec que és francament bo. I el tema de religió, puc ser dir-me parcial per unes persones que es creien, però jo crec que la gent tingui formació religiosa és fonamental per entendre el món. Per tant, considero globalment positiva. Hi ha aquests aspectes, i concretament el del català, sí que crec que és una bifiada per part del ministre. No tant perquè vulgui que el castellà vagi millor. Jo crec que a Catalunya hi ha un dèficit de castellà. Honestament, a l'accentament em refereixo, crec que hi és. Però les formes en què s'ha fet no és massa correcte i crec que crea més problemes.
Més comentaris sobre això?
Jo la llei, la veritat és que no me l'he estudiat gaire, no val a dir, no? De qualsevol de les maneres, el senyor Bert el que sí que té és una certa habilitat, com el senyor Mourinho, no, d'encrespar les situacions, no? de posar, radicalitzar en tot cas les posicions entre els pros i els contres. No?
Oportuna per raons d'actualitat aquesta comparació. Sí. Tot i que el senyor Bert continua i Mourinho deixarà de ser entrenador del Madrid.
Bueno, el senyor Bert doncs podria també prendre també nota. No? Si el senyor Rajoy també s'imposa una miqueta, que sembla ser que també estarà advocant una miqueta, que prengui una miqueta les regnes del tema i posi una miqueta en veré del senyor Bert.
Podria posar un altre ministre, també.
Home, jo en lo que respecte a lo del català, que és el que ens afecta, diguéssim, aquí a Catalunya d'una forma més severa, crec que realment és el que moltes vegades hem dit, és anar a buscar un problema on no n'hi ha.
Si el text vol que es garanteixi el dret de les famílies a escolaritzar en castellà, alguns membres del govern, i Maria Dolores de Cospedal concretament ahir, deien que això no pretén ser un atemptat a la immersió lingüística, encara que
tot,
es pugui estar a favor.
Tot és segons com ho apliquis, no? Perquè si realment el senyor Bert després ens diu que aquell que reclami aquest dret i que no se li dongui a Catalunya, doncs es buscarà doncs l'escola privada que li dongui, que a més això ho pagarà amb els diners que no ens enviaran aquí, perquè el control de la Caixa és un control d'ells, doncs ja hi ha aquest punt d'excitació directa, no?, que fa que realment no es pugui estar poc d'acord. Jo crec que realment, no ho sé, si és poc o molt el castellà que es dona a l'escola, jo crec que al final són els resultats els que manen, no? I els resultats els que manen és que els nostres joves surten de l'escola no sabent català i no sabent castellà.
Hi ha un dèficit de qualitat,
en tot cas, una forma ben equiparable, no? lamentablement. Però no és un problema d'idioma,
sí,
un problema de lectura, és un problema d'un altre tipus de disciplines.
Sí, exacte, la millora de la qualitat cal una mica en tot, no és un tema de les llengües o del sistema d'immersió.
Jo destacaria, diguem, el tema diguem, de la provocació inherent, perquè certament, com deia el Daniel, doncs, bueno, hi ha aspectes que per mi, diguem, també serien positius, no? Diguem, aconseguir un nivell en la formació dels estudiants, doncs, com cal, no?
Premiar més l'esforç, en definitiva.
Exacte. I d'altra banda, diem, et molesta que es polaritzi, es faci tot aquest gir en el tema econòmic, no? És a dir, el tema econòmic sembla que passa a ser superrellevant, però tot això està promogut des dels mateixos promotors de la llei. És a dir, jo crec que ells d'això en fan bandera. Per 1.000 alumnes que hi ha a Catalunya en relació a 799.000, diem, jo crec que no es pot generar tot aquest renou econòmic que hi ha al darrere, no? Quan realment la intercomprensió lingüística entre el català i el castellà, doncs en general és bastant bona. Una altra cosa és com ens expressem, si escrivim correctament bé, si tenim coneixements de cultura, doncs, no sé, de la història de tot el país. Tots aquests aspectes per mi serien, diguem, a reflexionar i a compartir, no? Jo sempre poso l'exemple, no? Si tu agafes un estudiant de Catalunya i li preguntes que et situï el Douro o el Teixo en un mapa a la península ibèrica, veureu el que succeeix. Quan tots els que estem aquí, nosaltres sabíem allò de Miño Duero... Exacte. No? I en aquest sentit, això sí que realment et crea un interrogant, no? Des d'un punt de vista com està tot plegat. Ara, dit això, et sorprèn que es carreguin les tintes en aquestes 1.000 possibles famílies i no respectin, doncs, que hi hagi 6 milions de persones en una comunitat que s'expressin d'una determinada manera enfront de 50 milions que hi ha en un país, no? Per tant, situem les coses sempre en un context de normalitat i de, no sé, de racionalitat, no?
Senyor Calderón, jo, que fins ara escoltava sobre la llei verd.
Sí, no, estic d'acord amb el que dieu. Jo em pregunto si aquesta llei s'hagués preparat en un país anglosaxó, s'hagués llançat de la mateixa manera o hagués estat un debat molt més tècnic. Jo tinc la tendència a creure que hagués sigut la segona cosa. És a dir, aquí ho hem polititzat massa. I, és clar, això crea controvèrsia. S'ha polititzat, em fa l'efecte, tant des d'un costat, des del ministre verd, com des d'aquí. És un element que ens el tirem a la cara. I oblidem lo essencial, que és que l'educació no va bé, com hem dit, que els nens no saben llegir i escriure bé ni en català ni en castellà, ni en anglès, i que l'ensenyament va de cap a caiguda. Jo hagués, en Daniel Arasa ha subratllat que entre les virtuts de la llei que intenta fomentar la formació professional, jo encara hagués sigut més contundent amb aquest tema. Em sembla que en parla, però en parla una miqueta, i jo crec que això és fonamental. I, evidentment, aquest tipus de lleis s'han de fer per consens. No pot ser que estiguem, no sé si és la cinquena o la sisena llei...
Setena, em sembla.
Setena.
Seria la setena aquesta de la democràcia.
La setena de la democràcia. No pot ser.
Jo crec que és l'element clau.
No pot ser.
És un pacte d'estat, el de l'educació.
Sí, en aquest sentit, aquí a Catalunya es va fer més bé d'intentar arribar a un pacte. Jo crec que es va... Lògicament, mai pots aconseguir potser el 100%, però si en aquest cas s'hagués aconseguit com a mínim que a nivell de tot Espanya el PSOE, PP i Convergència i Unió haguessin tingut una línia bàsica, ja sap que és impossible que siguin tots, però tindries una garantia molt més gran que després, quan arriba un altre govern, quin sigui, no ho tiré en terra altra vegada. Això és
i el pacte amb la comunitat educativa, les associacions de famílies...
Sí, és que fins i tot no sabem si s'arribarà a aplicar. Exacte, si són
hi ha una oposició com latent, sempre, sí. No? D'una part, no sí, tota, sí. Però una part important.
Sí. No, de fet, home, jo crec que hi ha cosa, un altre aspecte que per mi és bo, la llei, la desaparició de l'educació per a la ciutadania. Era una assignatura clarament adoctrinadora.
Amb això no tothom està d'acord, però vaja.
Totalment adoctrinadora. És a dir, molt més del que ho és la religió. Que deies adoctrinadora, sí, però almenys és clara. Diu, escolti'm, ensenyo això, aquella no, aquella, de forma subjectícia, t'ensenyava coses, algunes molt i molt i molt negatives, no?
En qualsevol cas, el nom de l'assignatura i potser el concepte tampoc estava malament en si mateix.
Si fos ensenyar urbanitat i conèixer la Constitució i els drets i la Declaració de Drets Humans, fantàstic. Però el que passa és que no era això. Si hi havia algunes parts, per exemple, sobre suposada formació sexual, que és per posar els pèls de punta als pares que volen formar els seus fills. Que tot sigui dit. No ho feia tothom perquè hi havia varietats i alguns ho feien, uns altres no. Però en alguns llibres posen els pèls de punta.
I la configuració actual d'una assignatura de religió confessional, a la qual tenen drets els pares constitucionalment a elegir en l'escola pública, i el que seria una mena d'assignatura no confessional, la substituta d'aquesta
sempre
educació
que no sigui obligatòria, jo crec que és molt bo la religió, i recordo sempre aquelles paraules o aquell fet de, no sé com s'ha dit, de Jauré, que era el líder socialista francès, que un fill li va demanar, que ell era agnòstic o ateu, i inclús lluitava pel socialisme i tendent a comunisme en aquell moment, pràcticament marxista. Va dir, el seu fill li va demanar tenir un certificat per tal de no tindre que participar en classes de religió. I va dir, no t'ho faré mai, això, perquè sense la religió, sense coneixements de religió, no podràs entendre gran part de la vida, de les arts, de la ciència, fins i tot de les matemàtiques. Jo penso que és molt bo la formació religiosa. Inclús una societat que en aquest moment, una gran part de la joventut, que és la que afecta sobretot l'educació, li falta una mica d'ideals i sentit de la vida. Si alguna cosa dona sentit a la vida és la religió. Per tant, ara, el que no ha de ser és obligatòria, i no ho és obligatòria, segons
no,
entenc.
No per ho tant, ha estat mai en democràcia, evidentment, però de vegades es matisen les coses.
No, però que es diu això, obliguen a la religió, doncs sí. Pues no és veritat. Aquesta llei no obliga, sinó que els pares poden triar, per tant.
Tot i que ara passa a ser avaluable...
Això sí, és clar, és que, sí, perdó, alguns són professors, i el que no s'avalua, es devalua.
Això està molt bé, això.
Anem a veure. No hi ha una cosa a dir. Escolti'm, si tu portes uns alumnes, escolti'm, alumnes de qualsevol universitat, hi ha diverses, però passa totes el mateix. Diu, escolti, hi haurà una conferència aquesta tarda fantàstica d'un tio que és Premi Nobel, però és lliure per anar-hi i no s'avaluarà. No hi va ni un pare dels alumnes. Jo estic dient, no, això forma part d'un crèdit i qui no porta un treball, no, llavors hi van. Per tant, això està comprovat.
També estaria bo estimular la cultura d'anar a les coses per aprendre, sí, no només però, perquè et posin una nota.
Però que coneix, i els que estem en coses de universitat, ho sabem perfectament, sí. que és així.
Ja, ens entenem, està clar. Senyors, algun aspecte més sobre aquesta llei educativa? Què creuen que passarà en el tràmit parlamentari? Acabarà aprovant-se només amb el PP, amb la qual cosa doncs, quedarà una vegada més una llei educativa sense consens?
I es diluirà. Clima... Si és així, la seva aplicació, almenys en aquests aspectes més conflictius, es diluiria. Jo crec que el consens seria importantíssim amb això. Per el que hem dit abans, perquè s'ha d'aplicar, no només s'ha d'aprovar, legislativament parlant, sinó que després s'ha de posar en marxa.
I és... El consens ha de ser previ.
Exacte.
Ara hi ha una llei presentada i el corró del PP passarà per sobre totes les esmenes que es puguin fer per raons polítiques, estrictament, no tècniques.
Hi ha la possibilitat de fer esmenes parcials, modificacions, acordades... Sí. Això no ho veuen vostès viable?
Jo crec que no.
Creuen que s'hauria de canviar la llei?
Doncs probablement sí, però no ho farà. O sigui, a veure, no poden donar la volta, dir, ens hem equivocat tant en rodó que ara tirarem 10 passos enrere per tornar-ne a fer...
Un govern també té el mandat de governar, no?
De fet, havia d'estar, diem, presentada, eh? Jo crec que la van aturar uns quants dies per avançar. No, el que sí que volia preguntar és a dir, si realment el Partit Socialista fa un recurs, automàticament es frena la seva aplicació? Això ho sabeu, algun expert dels que estem...
Això dependria de la... Ja consultarem amb algun
les lleis no es paren per recursos, entre altres coses. Hi ha un aspecte
constitucional,
perquè si no tot es pararia. Per exemple, qualsevol llei quedaria parada, i normalment no.
Bueno, sempre hi hauria una llei anterior que mantingués una vigència, no? Però sí. Desconeixer...
No, les lleis no s'aturen per
com
recursos.
Com va passar amb els matrimonis homosexuals, exacte, per exemple, o amb altres lleis.
Fa, no? És en totes les lleis. Hi ha una part de lògica, perquè si no resulta que un que volgués aturar una cosa presenta un recurs, ja l'ha aturat. Ja. Per tant, es va fer fa uns quants anys ja de que les lleis, igual, independentment quina sigui, vagin endavant, en tot cas, fins que hi hagi la sentència del Constitucional. El que passa que aquí... Ara és diferent, ja. Si el Constitucional l'hem devaluat tant també en el sentit de dir aquí no s'hi fa cas que diu el Constitucional tal, ningú pot dir que, escolta, és que ho diu el Constitucional. Si resulta que 6 mesos abans, un any abans, ha fet una sentència i li ha dit que allò no valia.
Suposo que de totes maneres el Tribunal Constitucional deu tenir la potestat d'aturar l'aplicació de la llei.
De fet,
les resolucions que van haver al Parlament, que van anar al Constitucional...
Sobre la sobirania.
D'entrada, 5 mesos, que m'ho vaig pensant, no? Però d'entrada no apliquin res, perquè realment queda aturat.
Sembla que és així, que pot, però si no diu res, en principi...
En aquest cas és una llei orgànica, que és diferent a la declaració sobiranista.
El Daniel Arasa deia que el que no s'avalua es devalua, però una altra cosa que es devalua és també, o que fa devaluar les coses, és, per exemple, la profusió de lleis. Masses lleis devaluen el valor de la pròpia llei. I aquí en tenim un cas molt, molt, molt plausible, aquest de la llei Wert. Jo em pregunto, per fer alguns retocs o per millorar la qualitat educativa, calia tirar endavant una llei orgànica? És que una llei orgànica que, per altra banda, doncs, genera aquesta, tota aquesta polseguera política.
Es podria haver fet amb modificacions de la llei anterior.
Tècniques.
No, no, exacte, és que hi ha països que han anat fent així. O sigui, l'Alemanya, no, jo no sé quantes lleis hi ha, però sé que han anat seguint fent canvis paulatins, aplicacions i tal, però que no cal anar canviant cada 2 o 3 anys la llei.
O sigui, ha d'haver-hi un marc pactat, vaja, com vostè diu.
Sempre, però tenim un excés de lleis en aquest país. Mm. N'hi ha masses. I després, esclar, no es poden complir. I, a més, tècnicament, cada vegada són pitjors.
Doncs, senyors, si a això sumem la manca de confiança de molts ciutadans en els polítics, potser, si a sobre ens bombardegen amb lleis... Bé, doncs a veure com evoluciona això. Avui a la tertúlia hem parlat molt d'educació amb el periodista Daniel Arasa, amb l'economista Alfons Calderón, també amb el professor de la Universitat Ramon Llull, Màrius Durant, i amb el consultor sanitari Ignasi Arbussà. 3 minuts, si els sembla, per parlar breument de corrupció. El cas Bárcenas torna a la primera plana de l'actualitat amb les declaracions d'alguns dirigents del PP que reconeixen haver cobrat sobresous. Com entenen això lligat al que fa pocs mesos va dir Rajoy, que era tot fals, el tema dels sobres de Bárcenas i de l'enriquiment il·lícit d'alguns dirigents?
A veure, jo hi ha dos coses a dir. Que hagin cobrat sobresous, però que aquests hagin estat, diguéssim, declarats hisenda i, per tant, no constitueixin cap delicte fiscal, escolti, és un problema del PP. Sí, és d'allò. Jo crec que tenen un problema perquè n'estic convençut que dintre del PP no tothom sabia que hi havia aquests sobresous, amb la qual un que pugui ser del PP i digui, escolti, jo aquí estic volcat en la tasca política
i
jo no veu nada, no? I en canvi, l'altre contertulio sí que no, diu, tenen un problema. Una altra cosa és d'on han sortit aquests calés. D'on provenen aquests calés per repartir doncs, tantes prebendes amb els d'allò? I aquí sí que realment és on crec que hi té el problema el PP. Saber d'on han vingut, de quines donacions, per on s'han vingut i per quins percentatges de què han arribat a aflorar tots aquests diners que sembla ser que, a més, el senyor Bárcenas gestionava de tal forma que li produïen uns rendiments extraordinaris.
Hem d'aclarir que alguns dirigents del PP, sobretot Pío García Escudero, van dir que estaven declarats a hisenda aquests diners.
Sí, i Nasarre també, sí.
I Nasarre també. Per tant, aquí, doncs, bé, hi ha una operació, en tot cas, legal o legalitzada. Són uns diners que s'han guanyat.
Té una molt mala peça al telete, al Partit Popular, amb això. Sí. No tant amb aquests, que, i a més, segurament, aquests són els que, d'una forma voluntària, perquè el Pío Escudero va dir des del primer moment que havia rebut,
sí. Inclús
que havia rebut un crèdit perquè una part de la seva casa havia quedat afectada
per un atemptat.
Mm-hmm. O sigui, que d'entrada hi ha alguns, jo estic segur que inclús honestament ells han actuat, alguns d'aquests. Ara, com m'havia dit, depèn de com han vingut això, i després, home, veuré que per l'acasament de la filla d'Aznar li van fer un regal de 32.000 euros, no sé quan un fill meu es casi. Si algú fa una cosa semblant, perquè pot resoldre algo, perquè si no, no sé com ho faré, no?
Surten sovint casaments, Recordeu sí. En el cas Millet, que va sortir al casament d'una filla.
Sí, si fes millor que t'ho regalin, que no que li cobris al teu consogre,
El cas Millet sí que va ser especialment dur en això.
Jo, el que sí que diem, vas veient és que mienten com ovellacos tots, tu. Realment, escolta'm, el sobre amb diner, és a dir, quan a tu t'arriba a les teves mans, tu ja has de pensar que allò no té un pam de net ni res que se li sembli, no? I per tant, ells mateixos han anat fomentant, no? I jo m'indigno quan, a més veig, estem parlant del Senat, que no sabem si està justificada tota la despesa econòmica per la funcionalitat que té, i alguns del que estan al Senat a sobre han tingut sobresous, diem, per part dels
substancials.
Doncs, escolta'm, és que ens ho hem de fer mirar,
Ara no hem de pensar que tots els pagaments amb un sobre són dolents, perquè de vegades es fan...
Mira, un sobre amb diner sense cap mena de justificar.
Ah, clar, està justificat, evidentment.
Això, en fi, és sospitós, si més no.
Sí, i tampoc reflecteix una imatge moderna de país, avançada de país. Un partit polític de la magnitud del PP que es vol modernitzador, jo crec que aquestes pràctiques són d'una altra època i d'un altre context, no... No s'escau.
Bé, senyors, anirem acabant. Ens queda recordar només un parell de coses. D'una banda, que hem entrevistat abans de la tertúlia el nou bisbe de Tortosa, Enric Benavent. Tenim aquí un tortosí, que és Daniel Arasa.
Ah, doncs no, sap que no ho sabia, jo.
No sap que és Enric Benavent des de divendres el nou bisbe de Tortosa? Pues no, doncs li dono la notícia, senyor Arasa.
Cosa, a més, abans vostè ha parlat d'aquí un llibre, i jo l'he enviat, bueno, vaig enviar-ho precisament el divendres al administrador apostòlic, perquè encara no sabia que havia...
L'administrador diocesà, que encara continua sent Josep Lluís Arín, per tant, el rebrà segur.
Ja, però bueno, no, és... Ah, sí, doncs no tenia cap idea.
El fins ara bisbe auxiliar de València va ser nomenat divendres nou bisbe de Tortosa.
Ah, em va agafar que jo estava fora, per això no me'n vaig
entendre. És el que passa, sí, en aquests casos, que quan un està fora no sempre pot consultar tota la informació. Doncs ja li dono la notícia, senyor Arasa, com a tots els tortosins.
Molt precisament l'últim dia que vaig estar a Tortosa es va rejar pel nou bisbe. O sigui, recordo que la missa del diumenge de fa tres diumenges, i pel nou bisbe...
I perquè vingui aviat, no?
Exacte, perquè portem bastants mesos, com a més el Vaticà s'ha produït el tema de la renúncia de Benet XVI, l'arribada del papa Francesc i tal, semblava que això s'havia demorat una mica, no?
Doncs ja tenim Enric Benavent, el nou bisbe de Tortosa, i ara que parla vostè d'aquest llibre, Cristianos entre la persecució i el mobbing, és el títol d'un llibre, Cristians entre la persecució i el mobbing, és un llibre que acaba de publicar Daniel Arasa i que presentarà el 3 de juny, no?
Efectivament, sí, ha sortit ara. Bueno, ha sortit, aquest ja està sortint, perquè de fet encara no s'ha presentat, el dia 28 el presentarem a Madrid, i el dia 3 de juny aquí a Barcelona, a la Universitat de Batoliva. Bé, és un llibre que pretén explicar la situació dels cristians en aquest moment, en un aspecte, que és el de l'hostilitat que hi ha a uns països de gran persecució, sobretot musulmans, segueixen els comunistes, etc., i després el que passa a Occident, que no és una persecució, sinó una tocada de nassos bastant sistemàtica.
I de vegades la ignorància, la indiferència.
Sí, la indiferència, l'aïllament, l'hostilitat soterrada, la burla, que és el que s'està produint aquí, que és situat en la paraula mobbing.
Doncs un llibre no a tot arreu és igual, sí. Però vaja,
no, Occident, existeix... No es pot parlar de persecució, però sí es pot parlar de certes dificultats persistents.
Doncs enhorabona, novament, senyor Daniel Arasa, per aquest llibre, que s'assuma a la gran quantitat de treballs que vostè ha publicat ja en forma de llibres. Li agraïm la seva aportació. Gràcies, Daniel Arasa, Màrius Duran, Ignasi Arbussà i Alfons Calderón. Fins la propera. Molt bon dia.
Bon dia.
I que arribi al bon temps, si pot ser, que de moment no el tenim. Adéu-siau. Són les 9, moment de recuperar l'última hora informativa amb el Gerard Carrión. Després parlarem de diversos temes en la segona hora del primer cafè de Ràdio Estel. Coneixerem el documental El complex d'Estradivarius i comptarem amb la presència del luthier català David Beguer. Aquest tema i art i patrimoni amb Martí Bonet, entre molts altres, fins a les 10. Quedeu-vos amb nosaltres.
Hola, molt bon dia. Repassem els titulars aquesta hora. El segon pitjor tornado de la història dels Estats Units després del de Missouri d'ara fa dos anys, ja ocasionant 91 morts, entre els quals hi ha 24 infants. A hores d'ara continua la recerca de les persones desaparegudes. A més, hi ha molts ferits, però encara se'n desconeix el nombre exacte. A la ciutat d'Oklahoma i al seu barri de Moore són les zones més devastades pel pas d'aquest tornado, que segons els meteoròlegs d'aquesta zona podria haver superat els 3 quilòmetres de diàmetre i una velocitat de més de 320 quilòmetres per hora. La trama Gürtel l'hauria pagat a la filla de José María Aznar i Alejandro Agag una part del seu casament, segons publica avui el diari El País. Gürtel l'hauria portat més de 32.000 euros al casament. De fet, el principal imputat de la trama, Francisco Correa, hi va assistir com a convidat. El mateix Agag ha reconegut aquest pagament al País, però segons ell va ser en concepte de regal perquè Correa era el seu amic i va ser testimoni al casament. Pío García Escudero i Eugenio Nasarri admeten haver cobrat sobresous del Partit Popular durant 4 anys. Diputats i els càrrecs dels populars han començat a declarar davant del jutge de l'Audiència Nacional Pablo Ruz com a testimonis del cas Bárcenas. Avui dimarts està previst que declarin 4 membres més del partit que suposadament també haurien cobrat en negre. Entre ells es troben l'expresident Balear i exministre Jaume Matas. Les declaracions continuaran durant tota la setmana amb el testimoni dels 8 empresaris imputats principalment del sector de la construcció que haurien fet donacions de diners al Partit Popular. I el diputat del PSC i exsecretari d'Organització, Daniel Fernández, declara avui com a imputat en el cas Mercuri de suposat tràfic d'influències al voltant dels ajuntaments de Montcada i Reixac i Sabadell. Avui també tornarà a declarar l'exalcalde sabadellenc Manuel Bustos i el seu germà i exregidor Francisco Bustos.
L'autoritat pública, que té el seu fonament en la naturalesa humana i pertany a l'ordre preestablert per Déu, si no s'esmerça a realitzar el bé comú, desatén el seu propi fi i per això mateix es deslegitima.
La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. Més enllà dels obstacles, la vida comença cada dia de cap i de nou. De cap i de nou, un programa per parlar de salut mental i creixement personal. Els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els dijous a la mitjanit.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Una Coca-Cola és molt millor...
amb un preu i per millor. Paquet de 24 llaunes normal Light o Zero, només 13,29 euros a Hipercor.
I en comprar un paquet, regal de 6 llaunes més sense cafeïna. Oferta vàlida només a la península.
Acostuma't als nostres bons preus.
Hipercor, preu i per millor.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel.
L'altra cara del dia.
Les 9 i 5 minuts. Comencem la segona hora del primer cafè de Ràdio Estel avui parlant de Sant Ramon de Penyafort, aquest català universal, un home que representa d'alguna manera el gran referent de la nostra cultura pel que fa a la manera d'interpretar i d'elaborar les nostres lleis. A la Catedral de Barcelona hi haurà un acte aquest dissabte que serà un acte acadèmic per honorar la figura de Sant Ramon de Penyafort. Serà concretament a la sala Mare de Déu de la Mercè de la Seu barcelonina. A partir de 11:15 del matí, com dèiem, aquest dissabte, amb la presentació a càrrec del president de l'Associació d'Amics de Sant Ramon de Penyafort, Xavier Puigdollers, també hi haurà una conferència de Josep Maria Martí Bonet i altres intervencions que tindran com a cloent de la participació de Ramon Maria Rodon, que és advocat llicenciat en Història i membre de la Junta de l'Associació d'Amics de Sant Ramon de Penyafort. Precisament amb Ramon Maria Rodon parlem durant els propers minuts. Ens acompanya en directe l'advocat i llicenciat en Història Ramon Maria Rodon Guinjoan. Senyor Rodon, molt bon dia.
Bon dia.
Gràcies per haver vingut a acompanyar-nos uns minuts aquí en el primer cafè de Ràdio Estel. Expliqui'ns una mica el sentit d'aquest acte acadèmic de dissabte sobre Sant Ramon de Penyafort.
Bé, el sentit d'aquest acte, dintre, diguem, de lo que és l'objecte de l'associació, que és, diguem, posar en relleu periòdicament la figura de Sant Ramon de Penyafort i en últim terme el desig de servir sempre a l'Església, doncs tindrem aquest acte que tindrà una peculiaritat, perquè es parlarà del tema del bé i del mal, es parlarà concretament del tema del mal i de la seva encarnació, que és el diable, i que és un tema que sembla una mica tabú, però que en realitat té una importància capdalt. La lluita del bé i del mal, d'alguna forma, doncs, configura la història del nostre poble i de tots els pobles. I per això hem cregut convenient que el doctor José Gallego Salvadores, Dominic, que és l'exorcista oficial de l'arxidiòcesi de Barcelona, designat pel senyor cardenal, ens parli, serà, diguem, una mica el motiu central de la trobada, ens parli de la regulació actual dels exorcismes com a sagramental de l'Església Catòlica. I després també el doctor Xavier Bastida, que ens parlarà del diable en la teologia i el dret canònic segons Sant Ramon de Penyafort. Aquest és una mica la centralitat del tema, que jo crec que tindrà força afluència, que hi haurà concurrència, perquè és un tema que, encara que amb la boca petita, ens preocupa a tots i desperta un verdader interès.
Sí, perquè de vegades, quan parlem del dimoni, del diable, de la possessió, que no és més que la inclinació al mal, potser portada fins a la màxima expressió, entrem en un terreny del qual de vegades volem fugir, fins i tot des de la fe.
Sí, un terreny perquè és difícil. De totes formes, vull dir, el mal, el misteri del mal, estan a la nostra societat, això ho veiem tots els dies, ho veiem al llarg de la història, i a més els darrers pontífecs, Pau VI, Joan Pau II, el mateix Benet XVI, tots ens han parlat sempre com algo que inspira molt de respecte, com algo que hi ha que combatre amb la fe i amb la virtut. Ens han parlat com no hi ha com un abstracte, podem dir com un universal, podríem dir en termes filosòfics, del mal, sinó que ens han parlat del mal en concret, del mal personificat amb uns éssers, amb un ésser i amb uns éssers concrets, que és el problema del diable, el problema doncs, de la rebel·lió enfront Déu, que és la infinita bondat i la infinita misericòrdia, i per tant crec que és un tema que és interessant, que no hi ha que defugir, que és bo que algun dia en parlem.
Avui ens acompanya Ramon Maria Rodón, que és advocat, llicenciat en Història i membre de la Junta de l'Associació d'Amics de Sant Ramon de Penyafort. M'agradaria que ens recordés una mica, senyor Rodón, qui era Sant Ramon de Penyafort, a grans trets, en quina època va viure i què és el que va aportar al món de les lleis i a la Catalunya de la qual som hereus ara.
Sí, bueno, la figura de Sant Ramon de Penyafort és una figura capdalt en la nostra història, no? Va néixer a prop de Vilafranca, en el castell de Penyafort, finals del segle XII, i fins quasi finals del segle XIII, perquè va viure molts anys, Déu li va donar aquest do d'una vida llarga, es va dedicar fonamentalment a la seva condició de religiós, a la seva condició concretament de dominic i a la seva condició de gran jurista. Ell va anar a estudiar a Bolonya, va ser professor després de dret a Bolonya. Allà va entrar en contacte, diguem, amb la cort pontifícia d'aquell temps, amb la cúria pontifícia d'aquell temps, va venir a la península Ibèrica acompanyant el llegat pontifici, arreglant i solucionant una sèrie de problemes, entre ells la famosa anul·lació del primer matrimoni de Jaume I, i després va tornar a Roma i allà va realitzar l'obra magna de la recopilació, diguem, de les decretals que estaven en aquell moment una mica, podríem dir, extraviades, en el sentit de que n'hi havia de contradictòries, s'havien anat acumulant des de la darrera compilació d'Anià, que no era una compilació oficial, sinó una compilació particular, i ell va regularitzar totalment, diguem, el corpus legislatiu de l'Església, fins al punt de que, malgrat que després d'ell, naturalment, hi van haver altres compilacions, perquè la vida sempre continua, però a Catalunya, fins que va venir el Codi Pio Benedictí de l'any 17, a Catalunya les decretals de Sant Ramon de Penyafort van ser sempre dret supletori, diguem, dret que complementava, en els casos en què hi havia dubte o hi havia alguna llacuna legal, complementava el dret civil català. I aleshores es va presentar, quan va venir el Codi de 1917, si aquest codi havia de ser també supletori del dret civil català, complementari del dret civil català, es va acordar que no, perquè les circumstàncies eren unes altres, però malgrat això, tota la compilació, tot el dret de Sant Ramon de Penyafort, continua inspirant d'alguna forma el dret civil català perquè forma part d'aquella tradició jurídica catalana que diu el legislador que es tindrà que tenir sempre en compte per interpretar i aplicar el nostre dret civil foral, diguem, el nostre dret civil particular.
Ramon de Penyafort és també doncs, molt venerat entre el col·lectiu dels advocats creients, els juristes, és el patró, cada 7 de gener hi ha festa gran i uns dies després també en el Col·legi d'Advocats es fa un acte.
Exacte, sí, sí, sempre Sant Ramon, bueno, esclar, és el patró dels advocats, el patró dels juristes, el patró de la gent que professionalment ha dedicat la seva vida a l'exercici del dret. I en aquest sentit, doncs, rep una autèntica veneració per part de tots els advocats i juristes, com ha dit molt bé, naturalment creients, eh? Però ha estat present constantment, jo diria, la figura de Sant Ramon de Penyafort ha estat present contínuament en la història catalana, eh? Sempre, en els moments més difícils, sempre se l'ha tingut present, eh? I ojalà l'haguéssim tingut present en el compromís de CASP, i ojalà l'haguéssim tingut present doncs, en altres moments, en altres cruïlles de la nostra història, que ell hagués sabut ajudar a resoldre indubtablement amb el seu gran sentit comú, amb la seva gran vocació de servei, amb el seu gran coneixement del dret, i amb el seu amor a casa nostra, que va demostrar, i a l'Església Universal, en definitiva, que va demostrar en tot moment al llarg de la seva vida. Va ser confessor de papes i reis, va ser conseller de papes i reis, però també va ser confessor i conseller de la gent més pobra, més humil que hi havia a Barcelona, quan ell s'hi va instal·lar definitivament en el convent de Santa Caterina. I es diu allò d'ell sempre que el Sant Pare li deia que aquest home m'arruïnarà, perquè quan el confessava, la penitència que li imposava era la de que fes almoines als pobres, de que protegís els pobres. Deia aquest home, en broma, deia el Sant Pare, aquest home m'arruïnarà, m'arruïnarà. I bé, vull dir, era un home, a més d'una humanitat immensa, no? Quan Jaume I es vol confessar al final ja de la seva vida, doncs de la mà de Sant Ramon va a Roma i es confessa amb el Sant Pare, no? I el Sant Pare li imposa una única penitència, diu, mira, només et poso una penitència, fes el bé i evita el mal, no? I aquesta va ser en definitiva, encara que en aquest cas la penitència va venir imposada pel Sant Pare en persona, però aquest va ser una mica l'esperit de Sant Ramon que havia influït tant en l'esperit dels papes del seu temps, el de fer el bé i evitar el mal, el de servir l'Església, que vol dir servir en definitiva a la humanitat i en especial als més pobres.
Fer el bé i evitar el mal és el que també rebem tots els creients com a crida quan pensem en l'existència precisament d'aquest mal representat per l'àngel traïdor, pel dimoni. Recordem que dissabte hi ha aquest acte a la sala de la Mercè de la Catedral de Barcelona a partir de 11:15 del matí, organitzat per l'Associació d'Amics de Sant Ramon de Penyafort, acte obert a tothom que hi vulgui anar, amb la presència de Xavier Puig d'Ullés, i tres conferències sobre els àngels caiguts amb l'art, de Josep Martí Bonet, la regulació dels exorcismes com a sacramental de l'Església per Juan José Gallego, que és dominic i exorcista de l'Arxidiòcesi de Barcelona, també una aportació de Xavier Bastida, canonge i vicari judicial emèrit de Barcelona, sobre el diable en la teologia i el dret canònic, segons Ramon de Penyafort. Avui hem parlat amb Ramon Maria Rodón, advocat, llicenciat en Història i membre de la Junta de l'Associació d'Amics de Sant Ramon de Penyafort. Vol afegir alguna cosa, alguna invitació per anar a l'acte dissabte?
Jo voldria dir només dues coses molt breu. La primera, que naturalment que l'acte està obert a tothom i que desitgem tenir doncs, una bona audiència, i la segona, que tampoc ens tenim que obsessionar amb el problema del mal, amb el sentit que amb la mesura que fem el bé ja combatem el mal, no? I que a vegades quan s'hi han obsessionat doncs han vingut problemes com els del catarisme, per exemple, que tants perjudicis ens va portar als catalans en el seu dia. Per tant, fer el bé i el mal, fent el bé, ja el combatem, diem directament. Aquest és el que volia afegir, res més. Moltes
doncs,
gràcies.
Molt bé. El bé és el que existeix de debò, el mal és la negació del bé. No? Això, pels filòsofs i experts en metafísica, segur que quedaria una explicació més acurada sobre tot això.
I tant, sí.
Moltes gràcies, novament,
gràcies.
Senyor Ramon Maria Rodón. Fins una altra.
Gràcies
bon
a
dia.
Vostès.
Adéu-siau.
Bon
Ràdio Estel. Cada dia a Ràdio Estel dediquem uns minuts a la poesia amb l'Espai Espurnes, amb Carme Catà i Eduard Soler. Una selecció poètica pel teu dia a dia. Recorda-ho, cada dia a les 10 de la nit i a les 2 de la matinada, minuts poètics amb Espurnes, a Ràdio Estel.
El Club Més Amics et proposa un 2013 ple de destinacions màgiques. Etiòpia, el Líban, Irlanda, Xipre, la Índia cristiana, Eslovènia, Armènia, Vietnam, Sud-àfrica, Berlín, Polònia i els pelegrinatges a Terra Santa i Jordània. Demanen més informació al 93 409 27 70. Al Club Més Amics volem amics com tu. Apunta-t'hi.
Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. L'apunt d'actualitat, ara mateix.
Abans d'entrar en l'apunt d'actualitat, ja sabeu, amics oients, que cada dia regalem un llibre. Avui us oferim el llibre de Paul Preston, Santiago Carrillo, El penediment no existeix, un llibre biogràfic sobre aquest referent de la política espanyola que ens ha deixat fa només unes setmanes. Santiago Carrillo, El penediment no existeix, un llibre d'editorial base, és el que us oferim, llibre de Paul Preston, aquest prestigiós escriptor britànic que escriu sobre la vida de l'important polític comunista Santiago Carrillo. Per conèixer més sobre la història d'aquest personatge, podeu tenir aquest llibre gratuïtament si ens truqueu a partir d'ara al 93 409 2772 93 409 2772. El llibre Santiago Carrillo, El penediment no existeix, de Paul Preston, editat per l'editorial Base. I ara sí, anem a la punt d'actualitat perquè parlarem d'un acte que es fa aquest vespre i que recull un fet insòlid que entronca amb el món musical dels segles XVII i XVIII. Veure dalt de l'escenari tres generacions de professionals al servei de la música, el compositor, l'intèrpret i el constructor de l'instrument, els tres passos de la gènesi de la música. Això, Gerard Carrión, bon dia.
Hola, Ignasi, molt bon dia.
A través d'una cosa que es diu Prova di Violino.
Sí, és un documental al complex d'Stradivarius, un documental sobre la feina dels constructors d'instruments de corda a través de la figura de luthier català David Beguer. La preestrena tindrà lloc avui a les 8 del vespre al Palau de la Música Catalana i es podrà veure doncs, aquest dijous, 23 de maig, amb un documental al Canal 33 a partir de 3:15 de la nit d'avui. Doncs ens visita el luthier David Beguer. Molt bon dia, senyor David Beguer.
Bon dia.
Bon dia, benvingut, senyor Beguer.
I moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres.
Com s'estructura aquest documental, que cal dir que és una coproducció amb la productora Caravan Films i Televisió de Catalunya?
Bé, això comença en el moment que aquesta productora fa un petit recull sobre el que és la feina de la construcció d'instruments, fa uns anys enrere, i a partir d'aquí veuen doncs, possible ampliar, fer una ampliació d'aquest món, d'aquesta cara oculta que jo dic de la música, que és des del moment que el luthier o el constructor està escollint els arbres a la naturalesa fins als escenaris. No? Aquí hi ha un ventall de situacions i hi ha un món que és desconegut pels escenaris, ja que normalment els luthiers no pugen mai als escenaris, sinó que són els músics, no? I els compositors, però que no per això és un món menys rellevant, no? Que té una gran importància, ja que sense instruments doncs, tampoc hi hauria música. No? Una mica fa un recull de tot el procés constructiu, des de que t'encarrega l'instrument, des de que busques la fusta, fins que acabes l'instrument. No?
L'estrena hi ha càrrec d'Abel Tomàs, el violí, i Àlex Ramírez, el piano, perquè hi haurà doncs, una presentació aquest vespre, tindrà lloc.
Sí. Bé, en aquest fet inicial d'haver fet aquesta, aquesta producció, on podem veure això que us deia, aquest procés constructiu, per un fet de casualitats, últimament dic en l'últim any o en l'últim any i mig, la meva relació amb el compositor i violinista Jordi Cervelló el va portar a que, doncs, sentat en el taller de casa, passant algunes tardes, doncs, quan jo acabo un instrument, doncs li pugui dir, escolta, què vols provar aquest violí? Hem de pensar que Jordi Cervelló es va formar a Itàlia, també igual que jo, però molts anys enrere, no? I aquesta situació de vols provar aquest violí el va transportar fa 60 anys enrere, quan ell estava a Milà estudiant i els altres lutiers li deien vols provar aquest violí? Vull provar questo violí, no? Uh-huh. A partir d'aquí, ell va decidir, doncs, ara et dedicaré una obra, perquè ja que hi ha aquest documental, considero que també pot ser de gran ajut en el món de la música que es pugui dedicar una obra a un lutier, que segurament és un fet tan insòlit.
Quan es triga en fer un violí?
Un violí, en el meu cas, jo sóc una persona, no treballo ràpid, treballo lent, jo estic aproximadament uns 4 mesos per fer un instrument, des de que escollim la fusta amb el músic fins que acabem, no? És un procés que és evident que hi ha una part tècnica, no? És natural, però jo mai m'ho he plantejat com un repte tècnic, no? Per la tècnica s'aprèn. Una altra cosa és la pulsió humana que hi hagi davant de les coses, no?
Clar, l'instrument està al servei d'una persona que el fa sonar. Exactament. I amb el violí encara és més clar, això.
Exactament. Jo sempre, després de 36 anys de fer instruments, la pregunta clau sempre ha estat, oi, quin és el secret d'Estradivari? No? Aquest nom d'Estradivari genera un complex, per això es diu el complex d'Estradivari, genera un deliri humà, perquè aquesta sensació de tindre aquest objecte que és impossible de tindre. Tot això, esclar, si això ho reduïm en un fet tècnic, estaria més que superat, no? Vull dir, perquè actualment tenim una tecnologia que en el segle XVIII ni se somiaven, no?, que la tinguessin. Jo sempre he defès, i he arribat a la conclusió després de 36 anys, que era l'actitud personal envers el que s'estava fent en el segle XVIII, però no només a la construcció d'instruments, sinó que en totes les arts, era una actitud absolutament espiritual davant del que s'estava fent. Una altra cosa és que es cregués o no es cregués, no? Però la gent vivia amb un sentit de transcendència que actualment s'ha perdut. Això, per mi, després de 36 anys, he arribat a aquesta conclusió. Jo intento repetir aquest fet, no? Però és difícil, ja que en aquest món que vivim, de velocitat, d'exigència personal, aquesta essència humanística que portava tot això ha quedat en l'oblit, no?
Avui ens acompanya David Veguer, que té molt a veure amb la presentació aquest vespre del documental El complex d'Estradivari. La millor manera de presentar-lo és precisament amb música. Potser, senyor David Veguer, cal, i ho pot dir-ho avui des dels micròfons de Ràdio Estel, més formació musical en la gent. Cal difondre més l'esperit de la bona música. Potser aquest documental hi pot contribuir.
Sí, absolutament. O sigui, jo crec que és necessari una educació musical ja des de la base dels nens quan són petits, no? Cada vegada s'ha millorat, però no ens podem, o sigui, no ens podem encara comparar amb el que seria a nivell centroeuropeu. Vull dir, la música i la música clàssica és un fenomen que encara és ara elitista, no? I quan dic elitista no és que sigui, no és una cosa pejorativa, no? És elitista perquè no està a l'abast de tothom, no? Però clar, això depèn una mica de la velocitat amb què funciona la nostra societat. Nosaltres som mediterranis i en el Mediterrani costa més de tindre un concepte com pugui ser més centroeuropeu, en el qual doncs, la gent està més avesada a fer treballs a casa, a casa, per una qüestió climàtica, per una qüestió de costums de vida. No?
Mm-hmm. Sens dubte.
Doncs tenim ganes de veure aquest documental, que el podrem veure dijous pel Canal 33, tot aquest procediment, com es construeix un violí, que és prou interessant i alhora bastant desconegut, des dels boscos de Panevejo fins a Nova York. És
Sí, sí, és un periple bastant important perquè, com us he dit, doncs fer un instrument no és una cosa immediata, és un procés molt lent i, per tant, doncs, des d'escollir el material just, servir en el músic, entendre qui és el músic psicològicament, doncs hi ha un procés que jo haig d'interpretar què és el que vol el músic, no? Per tant, es podran veure totes aquestes diferents fases, no? de com es fa un instrument fins a arribar als escenaris, visitant instrumentistes i violinistes històrics, tant actuals com els que ja han mort, no?
Escoltarem música, també, òbviament.
Sí, exactament. Jo, que quedi clar, que faig instruments no només per gent de primera fila, sinó que jo faig instruments per tothom que els vulgui. No?
Que li vulgui demanar.
Que li vulgui demanar. Sí, intento ser el més versàtil possible.
I en fa molts, al cap de l'any, per exemple?
No, jo tinc una construcció molt, molt, molt petita, una producció molt petita. Estic al voltant de 4 instruments, 5 instruments. No?
Durant l'any.
Durant l'any, sí.
Doncs molt bé. Però vaja, tot suma i segur que el servei a la música és
sí,
també rellevant.
Sí, no, i com vosaltres dieu, el fet de que avui s'estreni una cosa que són 3 persones de 3 generacions diferents, que són el gran intèrpret del Quartet Casals, Abel Tomàs, que és un luxe i un honor, que té la franja dels 30 anys, mm-hmm. Jo vaig cap als 50 anys, i el Jordi Cervelló en té més, no? I és un home d'edat, no?
Sí.
Jo crec que aquesta és la base del futur.
I que es faci la preestrena al Palau de la Música Catalana, no, és el màxim.
Moltes gràcies, senyor David Veguer, luthier, constructor de violins, que vagi molt bé tot el que és la promoció i la missió aquest dijous pel 33 al complex d'Estradivarius. Bon dia i fins un altre.
Moltíssimes gràcies per haver-hi.
Tornem a recordar-vos, amics oients, que us oferim avui un llibre. Us regalem el llibre Santiago Carrillo, El penediment no existeix, de Paul Preston, editat per Base. Si el voleu, us el regalem. Entrareu en el sorteig si truqueu al 93 409 2772 409 2772.
Ràdio Estel.
L'opinió dels experts, l'actualitat del moment, les notícies d'Església nacionals i internacionals. Troba-ho tot a radioestel.cat per connectar amb la informació del moment, siguis on siguis, des de l'ordinador, el mòbil o la tablet. www.radioestel.cat, el teu portal, la teva informació. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, Ecumenisme del Sofriment, la trobada del bisbe de Roma amb el papa Teodor II. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana. En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Passa un minut de 2:15. Avui el comentari de l'actualitat és del sacerdot i periodista Jordi Piqué. Mossèn Piqué, bon dia, endavant.
Bon dia. M'ha agradat especialment un títol que he llegit en una revista d'informació religiosa. Diu així: el papa Francesc ja governa. Què vol dir això? Senzillament que treballa, que fa la seva feina. Poso 3 exemples. Ha nomenat un nou secretari general de la Congregació dels Religiosos i ha posat un religiós franciscà, ell que porta el nom de Francesc, un religiós franciscà de Galícia que fou elegit superior general dels franciscans i també reelegit després d'aquest primer càrrec i perquè tenia aquest càrrec primer, fou escollit president de la Unió de Superiors Generals, un grup que reuneix els superiors màxims de les ordres i congregacions religioses. Després, el papa Francesc ha nomenat un nou arquebisbe de Buenos Aires en la persona d'un bisbe que fou ja auxiliar seu i que per això coneix bé. I crec que el meu amic Antonio Pelayo de Roma té tota la raó quan diu: és un deixeble fidelíssim de Bergoglio. I, finalment, sobretot, ha constituït el Papa Francesc un grup de 8 cardenals per assessorar-lo en el govern de l'Església Universal. No només en la reforma de la Cúria, sinó en el govern de l'Església Universal. Com ha escrit el teòleg doctor Salvador Pier, un dels nostres millors especialistes en el tema de l'Església, el fet de constituir aquest grup i la importància i gruix categoria de les persones escollides s'ha d'inscriure en la voluntat del Papa Francesc de continuar avançant en l'aplicació del Concili Vaticà II i, específicament, en el tema de les relacions entre el Papa i els bisbes de tot el món, això que en el llenguatge teològic se'n diu la col·legialitat episcopal. Que tinguin un bon dia.
Ràdio Estel. Cada dissabte a les 6 de la tarda, El Campanar, un programa de l'Arquebisbat de Tarragona que ens acosta a la realitat social, cultural i religiosa de la seva arxidiòcesi. I, a més, carta setmanal del senyor arquebisbe. El Campanar, cada dissabte a les 6 de la tarda a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Si és ibèric, el pernil té més bon gust.
I aquest preu té un gust i per millor. Pernil ibèric d'en Savall pesa de 7 a 8 quilos. Amb Hipercor, només 89 euros.
Acostuma't als nostres bons preus.
A Hipercor el revisem contínuament perquè comprovis cada dia com en són de bons.
Hipercor, preu i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
Passen 4 minuts i mig de 2:15. La recta final del primer cafè de Ràdio Estel els dimarts és per a la història, l'art i el patrimoni, com és habitual ja des de fa un parell de setmanes. Hem tornat a recuperar aquest espai en dimarts i avui fem un capítol dedicat als pelegrinatges, segona part, concretament als pelegrinatges de Sant Oleguer. Comencem recordant que l'arxidiòcesi de Barcelona ha peregrinat a Roma aquests dies, des de dissabte i fins ahir dilluns a última hora de la nit. Els 200 pelegrins presidits pel cardenal Lluís Martínez Sistac han estat a Roma visitant els punts més importants i emblemàtics de la ciutat, evidentment el Vaticà, i participant en l'Eucaristia diumenge al matí amb el Papa Francesc. De pelegrinatges de Sant Oleguer, sobretot a Roma i a Palestina, amb tota la seva història, parlem avui amb Josep Maria Martí Bonet, canonge de la Catedral de Barcelona i delegat diocesà de Patrimoni Artístic. Doctor Martí Bonet, molt bon dia, benvingut.
Gràcies per haver-me acceptat en aquests moments que tan bonics, quan han arribat ja els pelegrins de Roma i parlarem d'uns altres pelegrins, però de fa 900 anys, concretament de l'arcabisbe Oleguer. Ara també hi ha anat l'arcabisbe Martínez Sistac, però de fet nosaltres avui parlarem d'un pelegrinatge molt curiós a Roma i també a Palestina. Uh-huh. Recordeu que l'altre dia vaig dir que la pelegrinació és un concepte bastant ampli, no? Diu que la pelegrinació és com un viatge, és un viatge a terra estranya o en un lloc sagrat, incloent sempre la pràctica devocional d'actes religiosos, ja sigui com una, amb una finalitat de pietat o inclús una finalitat de penitència. Sempre el pelegrinatge suposa una miqueta de penitència o molta penitència. I a vegades també per complir un vot. Per tant, és aquest viatge a terra estranya, a un lloc sagrat, i que hi s'inclou la pràctica devocional d'actes religiosos, ja sigui amb la finalitat de pietat o de penitència. Per tant, hi ha pelegrinatges de devoció i pelegrinatges pròpiament de penitència, imposats pel confessor, per exemple, o imposats pel bisbe, o imposats pel mateix papa. Aquests pelegrinatges de devoció són molt freqüents, no solament a Palestina, Jerusalem, Terra Santa, sinó també a Roma, tal com ahir doncs, vam pelegrinar els nostres, abans d'ahir, van pelegrinar els nostres amics, 200, em sembla que eren,
sí, més o
menys, que van pelegrinar a Roma, però també es pot pelegrinar, com sabeu molt bé, a Compostela, a Santiago, i també en llocs de devoció mariana, com pot ser Lourdes, com pot ser, per suposat, a casa nostra, Montserrat, etc. Els peregrins pro Cristo és un terme que s'usa tant pels penitents que peregrinen com aquells que, degut a fer una penitència, podríem dir, han d'anar a evangelitzar a terra que no coneixen el cristianisme. I, per tant, també inclou aquí els croats. Els croats també es consideren com peregrins, peregrins a Palestina, i inclús aquells que feien les croades aquí a Espanya. I, per tant, també es consideren peregrins. I també es consideren peregrins aquells que van a buscar captius en terres dels sarraïms. Aquests també es consideren peregrins. Per tant, els hospitalaris, els mateixos mercedaris i tantes persones que anaven a buscar aquells captius que estaven en mans dels sarraïms, es consideren sempre peregrins. Peregrins, doncs, per fer aquesta acció tan bonica com és donar la llibertat a una persona que no la té. Sabem que de peregrins aquí a casa nostra n'hi ha hagut molts, que han anat primer a Palestina, però després han anat a Compostela. Per exemple, doncs, a Palestina sabem que hi han dos germans que eren els amos, podríem dir, del castell de Sabadell, d'Arraona, que es deien Òdena, que sabem que en el 1110 doncs, van realment doncs, anar a Palestina a fer una croada, a fer la croada. Pocs anys abans havia sigut conquerida Jerusalem. Els nostres germans Òdena de Sabadell van anar allà, però per anar allà es tenien de pagar el viatge, podríem dir, i es tenien de pagar inclús els soldats i inclús els animals, els cavalls, etc. I, per tant, això era una fortuna. I van demanar un pignorament doncs, del castell de Sabadell. I així ens ho van fer-ho. I tenim el document que explica que doncs, es van demanar una fortuna per poder anar a fer la guerra, podríem dir, la croada a Palestina. Sabem que no van tornar, de tal manera que aquells diners que van ser avançats, després el mateix bisbat de Barcelona els va tenir de posar sobre la taula per poder doncs, subsanar aquest dèficit que podríem dir que existia en aquesta acció d'anar a Terra Santa. És molt curiós doncs, que aquí hi havia també aquest desig de fer les croades per poder aconseguir doncs, el lloc de Terra Santa. També és curiós que hem de dir que el nostre Sant Oleguer té molts episodis sobre les pelegrinacions i concretament...
En destacarem alguns a Roma, sí, i a Palestina avui.
A Roma i a Palestina. O sigui, a Roma hi va exactament en el 1118 per rebre el pal·li. El pal·li, sabeu vosaltres, que és aquesta insígnia de poder supraepiscopal que tenen els arcabisbes o metropolitans, que són els que estan doncs, sotmesos, inclús amb el papa, però que a la vegada dirigeixen tota la província que se'ls hi és encomanada. Això en diem pal·li, que és com una espècie, com diria jo, com un escapulari, no sé si us hi heu fixat, per exemple, el nostre arcabisbe estimat, doncs porta sempre el pal·li en les grans celebracions i representa aquest poder supraepiscopal que tenen aquests bisbes, que en diem arcabisbes o metropolitans. Per tant, però aquest pal·li s'ha d'anar a buscar a Roma, a pelegrinar a Roma, i es troba precisament als peus del sepulcre de Sant Pere. I tots els arcabisbes, des d'una època especial, especialment des del final de l'alta edat mitjana, tots van a Roma a demanar i a imposar-se'ls-hi el pal·li. I el nostre Sant Oleguer hi va anar-hi. Però en aquell moment el papa Gelasi II no estava a Roma, sinó que estava precisament a Gaeta. I allà li va concedir el pal·li i a la vegada doncs, va peregrinar ell doncs, a Roma. Sabem també que va anar a Roma en l'any 1124, precisament en el cisma que hi va haver-hi entre dos papes, en el mateix dia, quasi a la mateixa hora, en diversos llocs de Roma, es van elegir simultàniament dos papes, un tal Anaclet II i un tal Innocenci II. Els dos papes pràcticament van ser votats pel mateix quasi nombre de cardenals. Era una discussió enorme i impossible quasi d'entendre a veure quin dels dos era l'autèntic papa, perquè tant uns com els altres van ser elegits per un nombre més o menys equivalent de cardenals. Els cardenals es van separar i van elegir aquests dos papes, Anaclet i Innocenci II. Va ser precisament el nostre Sant Oleguer el que, per això l'importància que té l'arcabisbe aquest de Barcelona, que fa que l'autèntic es consideri Innocenci II i, per tant, quedi exclòs Anaclet II. Innocenci II, doncs, va ser reconegut per totes les nacions, cap d'un quant temps, gràcies precisament al dictamen que va fer el nostre Sant Oleguer. Sant Oleguer determina, a visitant a Roma, qui ha de ser el papa. O sigui que podríem dir que era com una espècie de supercardenal, perquè determinava, doncs, inclús en casos difícils d'eleccions, quin era dels dos el papa autèntic.
Quines situacions que ha viscut l'Església, vostè altres vegades ens les ha comentades, això de tenir dos papes, de que no es reconegui la legitimitat d'una elecció, en fi.
És molt difícil, sí, a vegades en aquests moments a l'Església, doncs, i però sempre l'Esperit Sant i al final doncs, s'arreglen les coses i aquí, evidentment, que el nostre Sant Oleguer i Sant Bernat de Claraval van ser els que van determinar exactament quin era el papa autèntic. Inclús avui dia hi ha alguns historiadors que diuen home, potser era Anaclet II. Però, de fet, d'una manera molt clara, el nostre Sant Oleguer va dir que tenia de ser Innocenci II perquè en l'altre hi havia hagut alguns vots de simonia, que en diem. O sigui, a base de diners compraven el vot. I això eliminava, podríem dir, la legitimitat de l'elecció.
Evidentment, perquè això, juntament amb la revelació de secret, és causa greu.
Gravíssima. Per tant, veiem que el nostre Sant Oleguer estava inclús per sobre dels mateixos cardenals i era el que dictaminava inclús qui era i té un paper importantíssim en un gran concili, que és el Concili Laterà, que celebrat en el 1122. És un gran concili que se celebra a Roma i també l'última paraula sempre és la que, definitiva, sempre la don Sant Oleguer. Per tant, Sant Oleguer visitava amb molta devoció doncs, Roma i tenia una gran devoció doncs, al sepulcre de Sant Pere de Sant Pau. També Sant Oleguer visità doncs, Jerusalem, Palestina. Això és molt curiós perquè tenim molts documents que ens expliquen de què va anar a Palestina.
L'any 1120, déu-n'hi-do, que no hi havia avions, no es podia anar amb avió.
No, suposo que hi havia amb vaixell, perquè al tornar, ni més ni menys, que es va encapritxar, podríem dir, amb una relíquia, que era ni més ni menys que la làpida del sepulcre de Nostre Senyor. Que es considerava la làpida del sepulcre del Nostre Senyor, a Jerusalem, se'n van portar ben bé la meitat, i segurament que ho devien portar-s'ho amb un vaixell fins aquí a Barcelona. I sabem, també, un cop arribat aquí a Barcelona, aquesta relíquia tan curiosa, tan interessant, el mateix Sant Oleguer, doncs, petits trossos els utilitzava com a relíquies pels altars. I així en sabem, per exemple, de que ho va donar-ho Sant Andreu de Palomar va donar aquest, un tros de relíquia a aquest altar. I després també a la catedral i també el que en diem ara, vull dir ara, Santa Anna. Allà hi va deixar un tros de relíquia del Sant Sepulcre. De tal manera que les persones que no podien anar a Palestina, a pelegrinar, se'ls hi concedia la possibilitat de que fessin i guanyessin les indulgències, doncs, anant simplement a Santa Anna, en el sepulcre, que va, la part del sepulcre, podríem dir, que va portar el nostre Sant Oleguer. A Santa Anna hi ha, encara avui dia, hi ha una capella que en diuen del Sant Sepulcre. I davant d'aquesta capella hi ha una Mare de Déu que en diuen la Mare de Déu dels Perdons, que per, doncs, per guanyar la indulgència plenària, com si anessis a Terra Santa, a Santa Anna, abans havies de confessar i et confessaves amb uns confessionaris que tenien a davant aquesta Mare de Déu que en deien dels Perdons, que és molt maca, que és una Mare de Déu que actualment està en el Museu Diocesà de Barcelona. Igual com també hi ha una escenificació d'imatges molt boniques del Sant Sepulcre, concretament dels personatges del Sant Sepulcre, Nicodem, Sant Josep d'Arimatea, les tres Maries, la Mare de Déu i Sant Joan. I després Jesucrist, jacent, doncs, està en el sepulcre, podríem dir, de Santa Anna. Si no el coneixeu, feu el favor d'anar-hi, perquè està molt a prop de la plaça de Catalunya, està allà a Santa Anna, allà mateix.
Sí, sí.
Podreu veure la capella i també doncs, pregueu per aquelles persones que van a Terra Santa i com si anéssiu vosaltres podreu contemplar aquest sepulcre i, a més, també doncs, aquesta pedra, o una part de la pedra, podríem dir, que diuen que va portar Sant Oleguer. El fet és que sí, pels documents sabem que sí que va portar aquesta pedra tan important, aquesta làpida del sepulcre de Nostre Senyor.
Doncs a l'església de Santa Anna, al darrere de la plaça Catalunya, vaja, entrant pel carrer Rivadeneyra, s'hi pot anar, allà hi ha aquest testimoni viu, vaja, visible, del pelegrinatge del bisbe Sant Oleguer a Terra Santa. A
aquí a casa nostra, aquells que no podien anar a Terra Santa, degut a que no tenien diners o bé el que sigui, que no podien, doncs anaven a Santa Anna i allà abans es confessaven, feien la pregària a la Mare de Déu dels Perdons.
Doncs ara també es pot fer això, hi ha molta gent que no pot anar a Terra Santa, malauradament.
No, per guanyar indulgència, gràcies a Déu, doncs n'hi ha diverses maneres. Per exemple, doncs, anant a la catedral també, doncs fent la pregària a la catedral i anant a Santa Maria del Mart o bé aquestes grans basíliques tenen possibilitat també de guanyar la indulgència plenària que es dona doncs, moltes vegades en circumstàncies especials.
Doncs avui de Sant Oleguer i dels seus pelegrinatges a partir de l'any 1118 a Roma i el 1120 a Palestina, aquest bisbe Sant Oleguer, avui el recordem parlant precisament dels pelegrinatges. Alguna cosa més? Perquè avui, mossèn Martí Bonet, m'agradaria que vostè ens parlés d'aquest acte de dissabte. L'hem compartit amb un membre de la Junta de l'Associació d'Amics de Sant Ramon de Penyafort, aquest acte de dissabte organitzat per l'Associació d'Amics de Sant Ramon de Penyafort, parlant del mal i dels dimonis.
M'agradarà moltíssim fer un comentari, certament. Imagineu-vos de que els àngels caiguts, que en diem, o sigui, els dimonis, els diables, no existissin. Doncs, esclar, en l'art hi hauríem diverses pàgines, podríem de l'art que no existirien, no? O sigui, que realment...
Perquè l'art, la pintura, sobretot, representa sovint aquest combat entre el bé i el mal.
Exacte.
Hi ha representacions de l'infern, fins i tot.
De l'infern i de Satan. Hi ha, per exemple, Sant Miquel, que segons diu doncs, que és el que pesa les bones obres és amb les balances, i el Satanàs doncs, agafa doncs, les balances per tirar-la avall, a fi efecte de que pesin més les obres dolentes que no pas les obres bones. I constantment s'han dit que els àngels caiguts, concretament Satanàs, Lucifer, tots aquests apareixen en molts moments de la història de l'art. Per tant, farem una consideració, un conspecte general de tot el que representa la figura del diable en l'art. És realment, podríem dir, encara que sembli una barbaritat el que vaig dir, que hi ha dimonis que són bonics, però de fet, en la pràctica, són fastigosos sempre els dimonis. Però estan ben dibuixats, de tal manera que, per exemple, jo una de les coses que faig, especialment quan tinc molta mainada, molta canalla, en el Museu Diocesà, és que no saps com aguantar-los. A vegades els dic, a veure, m'heu de calcular quants dimonis hi han en el Museu Diocesà.
I des, els pica la curiositat.
I ja els veus allà, nerviosos.
Més interessats.
I a veure quin és el que us fa més fàstic, que està pitjor. I veus que van buscant, doncs mira, doncs exactament n'hi ha 12. I alguns a vegades diuen, no, ja n'han vist 11, no, en falta un, vinga, va, a buscar. I es troben els dimonis que hi ha en el Museu Diocesà.
Segur que més d'un nen o una nena fan broma, aquí hi ha un dimoni, assenyalen un altre nen.
No, això no.
Això és una broma, totalment.
No. I per tant, doncs, aquí, en aquest dia, farem una miqueta de consideració, sense exagerar, de la figura del diable, que en diem àngels caiguts, perquè són àngels caiguts, i per tant, doncs, els representarem. I a la vegada també aprofitarem aquesta ocasió perquè el que és, té el càrrec d'exorcista de l'arxidiòcesi de Barcelona, el pare Gallego, ens expliqui en què consisteix avui dia l'exorcisme. O sigui, aquesta regulació actual dels exorcismes, que és com un sacramental de l'Església Catòlica. Uh-huh. Ell realment és un home que jo les vegades que he parlat sobre aquest tema m'ha impressionat moltíssim. O sigui, explica moltes vegades casos que són sorprenents i que són reals, que la presència del dimoni doncs existeix. De fet, Nostre Senyor va donar la seva sang doncs per vèncer, podríem dir, el dimoni. I això es nota realment en els llocs on, gràcies a Déu, doncs el cristianisme impera. Però, en canvi, per exemple, hi ha llocs de missions que diuen que allà no ha entrat encara el catolicisme o el cristianisme, i sembla que hi hagi molts possessos, i sembla que la influència del diable sigui autèntica i verdadera. I després també aquí, a casa nostra, a vegades hi ha casos, molts casos, a vegades són simplement de patologia, o sigui, malalties, podríem dir. Però hi ha casos que difícilment es poden explicar si no hi ha una presència, podríem dir, diabòlica. Una cosa que a vegades no s'entén, com les persones poden ser tan dolentes si no hi ha la presència del diable.
Doncs Juan José Gallego Salvadores, dominic, exorcista de l'Arxidiòcesi de Barcelona, per cert, germà del desaparegut Jordán Gallego, també dominic, que va morir ara fa 12 anys i que va fundar CRISDI, que és l'Associació Cristiana per Separats i Divorciats. Bé, doncs hi haurà també un acte amb el canonge Xavier Bastida, una altra aportació, una altra conferència dins del mateix acte, millor dit, sobre el diable en la teologia i el dret canònic segons Raimon de Penyafort, tot plegat a partir de 2:15 del matí, dissabte, a la Sala de la Mercè de la Catedral de Barcelona. Tots els que ens escolten són convidats.
Sí, sí, jo m'agradaria molt que vinguéssiu. Doncs sempre m'interessa que vinguin, però, i no vull fer propaganda del diable, que consti. Que consti que li tinc un fàstic enorme.
Ara, és presentar la realitat.
De fet, em sembla que pot ser una bona conferència per indicar les coses de l'art i per indicar també l'actualitat d'aquest sacramental que és l'exorcisme. Evidentment.
Doncs, Els àngels caiguts en l'art és el títol de la primera de les conferències aquest dissabte, a 2:15 del matí a la Catedral de Barcelona, amb Josep Martí Bonet, que ens ha acompanyat com cada dimarts en la secció d'Història, Art i Patrimoni. Que tingui bona setmana. Fins dimarts vinent, si Déu vol.
A vosaltres, moltes gràcies.
Adéu-siau.
Ràdio Estel. Si et preocupen o ocupen els temes de parella, educació i família, Paraules d'Amor és el teu programa. Un espai d'orientació familiar promogut per l'Institut Fert i la Fundació Maria Teresa Rodó. Presenta i dirigeix Àngels Montuenga. Cada dimarts a les 8 del vespre i, si te'l perds, els dimecres a la mitjanit. Aquí, a Ràdio Estel.
A la vostra oficina també podeu disfrutar del cafè torrat artesanalment Bracafé, el millor cafè de Brasil. Només heu de demanar les qualitats Vendings de Bracafé al vostre subministrador i us el portarem diàriament. Tan fàcil com trucant al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé des de la pàgina web www.bracafé.com. També el trobareu a les millors botigues i a les nostres franquícies. Fabra i Puig 296, Rambla del Poble 955, República Argentina 75, Ronda de Sant Antoni 52, Rosselló 475 i Sant Antoni Maria Claret 39. Bracafé. El primer cafè de Ràdio Estel, una finestra oberta al món.
Estem a punt d'acabar el programa. Us diem que la guanyadora del sorteig del llibre Santiago Carrillo, El penediment no existeix, un llibre de Paul Preston, editat per Editorial Base i que avui us hem ofert, és Rosa Julián Galve. Rosa Julián Galve, de Barcelona, moltes felicitats per aquest llibre de Paul Preston, Santiago Carrillo, El penediment no existeix. Ens posarem en contacte amb la guanyadora per indicar-li la manera de recollir aquest llibre. I també us anunciem que aquesta setmana avancem la promoció de l'entrada doble que oferim regularment per al partit de l'Espanyol. Partit important aquest diumenge a les 8 del vespre, Espanyol-Barça, aquest derbi barceloní. Podeu tenir una entrada doble si ens truqueu, sobretot que sigui avui, si pot ser, al 93-409-2772, 93-409-2772. Si ens truqueu des d'ara, entrareu en el sorteig de l'entrada doble per a l'Espanyol-Barça diumenge a les 8 del vespre. Hi haurà, recordem-ho, passadís de campió de l'equip blanc i blau al Club Blaugrana. Acabem avui el primer cafè de Ràdio Estel recordant-vos que després de la festa de Pentecosta, aquest diumenge, l'Església recupera el ritme ordinari dels dies anomenats durant l'any, el temps litúrgic durant l'any, i en aquesta setmana hi haurà la festa de la Santíssima Trinitat diumenge. Ràdio Estel transmetrà en directe diumenge a la tarda a les 5 des de la Basílica de la Sagrada Família una missa amb motiu de l'any de la fe. També abans, al matí, a 11:45, una missa especial amb concert després des del Monestir de Pedralbes de Barcelona. Per tant, programació especial aquest proper diumenge, festa de la Santíssima Trinitat. Ens acomiadem, hem estat amb vosaltres des de les 8, el Toni Huguet, el Xavi Aguilar, el Gerard Campos, el Ferran Capdevila, el Gerard Carrión, la Sara Cruz i jo mateix, l'Ignasi Miranda. Que tingueu bon dia.
Ràdio Estel.